Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Atlético de Madrid-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Tics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant el campió.
Y patrocina per a Lovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canos Impresors, Clínica Dental Llopis Díaz, Colegio Santa María, Cristalería Broc, Daswell Auto, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Ruas Tomás, Hotel Sorcotel, Plana Park, Hyundai Mobi Corea, Juanjo Jove, Kaki Moda Joven, La Cooperativa, Mazán, Malco Rentacar, McDonald's, Multiópticas, Nissan, Óptica Vila-real, Pizzería Luchola, Real Export, Restaurante El Faro, Restaurante Santa Quiteria, Rotulisto, Serigrafías Libra, Servilim, Setu Vivanta, Taberna Milagros, Taberna Alba, Tecno Vila-real, Tu Móvil y Tot Descans. Radio Vila-real, amb el Vila-real Club de Fútbol.
La pilota roda.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més, ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, 8 dels minuts que passen de les 12 del migdia, en aquest programa de dijous en el que comencem parlant pel final o per la segona part del programa almenys, perquè tindrem tertúlia política amb convidats de les diferents forces polítiques amb representació a Vila-real i damunt de la taula temes com, per exemple, aquestes taxes o impostos, millor dit, Tobin i Google, que s'han aprovat recentment, també la derogació d'aquesta possibilitat que existia respecte poder acomiadar amb baixes mèdiques acumulades però justificades, i també, per exemple, volem conèixer el punt de vista dels diferents partits respecte a aquest acord o principi d'acord entre la Unió Europea i Vietnam. Doncs bé, a més estarem a la segona part del programa, però a primera tindrem altres veus, parlarem, perquè ahir finalment no la vam poder escoltar, a la directora general d'Internacionalització, Maria Dolores Parra, perquè ha estat aquests dies al Marroc formant part d'una missió comercial en la que també estava el conseller d'aquesta àrea d'economia, també el president Ximo Puig, així que ens contarà una miqueta què han anat a fer a Marroc. Doncs amb ella estarem, així com també parlarem amb Rafael Vicente Queralt. Ell ha estat durant molts anys síndic de comptes a l'àmbit autonòmic i serà un dels ponents de la conferència blanca d'avui sota el títol El corrupto nace o se hace. Doncs bé, també per la seva trajectòria política ha conegut moltes administracions i ens parlarà una miqueta del contingut que abordarà aquesta vesprada. I també un altre convidat en clau política des de Ciutadans Almassora, rebrem a Javier Mollà. Doncs bé, aquests els convidats. Miren ràpidament també que ens separa la meteorologia en aquesta jornada d'avui en la que sembla lluís el sol. Aquesta era la previsió que ja teníem des d'ahir, però mirem, òbviament es confirma, no?, que no hi haurà núvol durant tota la jornada. Estarem en termòmetres per baix una miqueta més fresquets, 6 de mínima, 17 de màxima. I de cara al cap de setmana algun núvol pot aparèixer, però no patirem grans canvis tampoc en quant a les temperatures. I ara sí, moment de repassar de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs a Twitter, per exemple, la primera de les tendències, Dia Internacional del Gato. Doncs avui molta la gent que està compartint imatges de les seues mascotes o de gats famosos o sèries de televisió on han aparegut gats i missatges doncs donant una miqueta d'alè a aquests animals. També es parla de més assumptes, un moviment, Martin Braith, nou jugador del Barça, però això es diu també, es parla del Leganés per aquesta notícia. Doncs bé, és una de les informacions d'aquesta jornada en clau esportiva. Però en tenim més notícies, per exemple, també o més informacions, perquè es parla de Kurt Cobain, perquè Avui seria el 53 aniversari d'aquest artista que va faltar. Doncs bé, diuen que va estar una de les veus més destacades i influents del rock, icona de la revolució del moviment grunge. Avui compliria o compliria els 53 anys. I anem a destacar un altre tema només, perquè anem una miqueta justets de temps. Un doble tiroteig d'Days of No More a Hanau, a Alemanya, i sé que també aquesta és una de les informacions que ja s'ha conegut durant les últimes hores i de les quals s'estan ampliant les informacions. Segons publicava, per exemple, el periòdico, fa menys d'una hora, la Fiscalia Alemanya sospita que l'autor d'aquest tiroteig era un extremista ultra. Doncs bé, aquestes són algunes de les informacions d'aquest matí. Fem una xicoteta pausa perquè de seguida comencem a escoltar a convidats, així a la 92.2.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar, com cada setmana, amb la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra, que una setmana més la pillem, per així dir-ho, d'expedició de viatge, en aquest cas a Marroc. Directora, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs està vostè participant en una missió comercial, en una expedició comercial, amb diferents responsables del govern autonòmic. Amb quin objectiu? Per què s'ha anat a Marroc?
Doncs bé, és un dels viatges que fem a nivell institucional. Com sabeu, una vegada a l'any o dos vegades a l'any sempre intentem que, conjuntament amb el president i el conseller d'Economia Sostenible, en Rafa Climent, i en aquesta vegada altres consellers també, intentem arribar a altres mercats per a que aquesta força institucional no ens ajude a obrir el camí a les empreses valencianes que volen, no?, conèixer les oportunitats que aquest mercat ens ocupa. I vam decidir en aquesta vegada que fos a Marroc perquè la veritat és que és un mercat que és veí, no?, perquè ens separen menys de 15 quilòmetres de distància, encara que no des de la nostra costa, però des de l'estat, no?, estem molt propers, per dir-ho d'alguna manera, i estem creixent les exportacions cap a aquesta destinació. I jo m'agradaria destacar que a lo millor no se li dona la importància que toca, però és que és la segona destinació en exportacions després dels Estats Units de mercats que no són europeus. Així que jo crec que tocava, no?, fer iniciatives d'apropar-nos, de conèixer-los, de que les empreses nostres també coneguen les oportunitats i que també a nivell institucional se li donarà aquest valor que li correspondi.
Tot i que no ho sabem, molta gent pot pensar, bé, està bé que s'exporte, però és que ells poden fer la competència, no?, en aquest acord, que suposem que serà recíproc, perquè, per exemple, no tenen les mateixes condicions laborals, és que ells poden produir més econòmic. No sabem si això també es nota, no?, en aquesta missió comercial.
Sí, és cert que és un mercat en el que quan coneixes una miqueta la seva producció, no?, com tenen la seva diversificació sectorial del seu PIB, ens adonem, no?, doncs que produïm moltes vegades molt paregut, no?, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres tenim textil, ells tenen textil, nosaltres tenim calcer, ells tenen calcer, tenim automoció, ells estan apostant molt fort per l'automoció, agricultura, no?, que vos he de dir.
Sí.
Coneixem tota la problemàtica que també el nostre camp patís, no?, en algunes de les exportacions que provenen d'aquest mercat. I, bueno, el que volem també era, pues, una de les propostes, no?, que se va debatre en les diverses reunions que hem tingut és d'intentar trobar quines són les sinergies, perquè és cert que tenim un tracte de lliure comerç que ara és el moment en el que s'està revisant com els ha anat a les dues bandes, no?, del Mediterrani, i on s'estan qüestionant alguns assumptes que jo crec que tenen moltíssima importància i que també s'han parlat així en l'ambaixada espanyola, no?, en Rabat. que es el tema de la posible modificació de les regles d'origen, no?, que afecten especialment doncs, a productes com el textil o el calcer. I que sí que ens preocupa i que volem fer força per a que no se faça restrictiu de lo que és. És a dir, ara mateix, per a que, per exemple, una peça que és produïda al Marroc pugui entrar de nou en Europa lliure d'arancel, se considera que se fa falta una doble transformació. Per exemple, jo tinc la tela, no?, però la tela ve d'un mercat europeu, necessitaria una doble transformació o d'un producte xinès. Imagino que importa la tela des de Xina, necessita una doble transformació en el país, en este cas seria en Marroc, per a que pugui entrar lliure d'arancel a un país europeu. Ara què volen? Marroc diu, bueno, és que per què no fem que siga només una simple transformació? És a dir, jo importe la peça de Xina o la transforme, jo què sé, només en cosir-la ja tindria prou.
Sí.
I en això la convertís, no?, la canvia de nacionalitat, per dir-ho d'alguna manera, seria considerada marroquí i entraria lliure d'arancel a Europa. Doncs el nostre teixit productiu està preocupat perquè el que farà és substituir, no?, el seu producte, no?, que ara sí que és el que fa és una exportació a Marroc com a matèria prima, on se transforma doblement, no?, i se torna a... Bueno, en aquest cas no faria aquesta falta d'aquesta doble transformació, però tornaria a exportar lliure d'arancel cap al nostre mercat. Si l'avantatge que té la peça europea, que no necessita aquesta doble transformació, Xina només una simple transformació la poguera tindre, està clar que no serien unes regles justes, no?, per als nostres productes. I coses d'aquestes que, com aquestes, doncs, són les que hem tractat també així, no? Perquè és cert que són productes molt pareguts, que hem de trobar aquesta sinergia per a que tampoc fiqui en risc, no?, el nostre sector productiu. Però, bueno, aquestes han sigut les converses, no?, tant en els ministres en els que ens hem reunit com en l'ambaixada.
Així que suposem una agenda molt completa durant aquests dies.
Sí, la veritat és que des que vam arribar el diumenge que vam tindre una recepció més íntima, no?, en l'ambaixador, on vam parlar una miqueta doncs, de ficar-nos en coneixement, no?, de com estava la situació al país, de donar-nos algunes indicacions, i ahir van començar el dilluns i el dimarts no vam parar, reunió amb el ministre d'Assumptes Exteriors, reunió amb el ministre d'Indústria, reunió amb el ministre d'Educació, el dimarts vam estar també reunits en la patronal, no?, marroquí, la CEO en marroquí, la CGM, on també les nostres empreses van tindre l'ocasió de fer un B2B en empreses marroquís que tenen interès, no?, de conèixer a empreses valencianes per a conèixer els seus productes i també per veure si hi havia possibilitats de cooperació entre les dues empreses. Perquè jo crec que una de les coses bones que té Marroc i que crec que és ahí on hem de començar a treballar la nostra relació és la possibilitat que ens dona un mercat com aquest d'obrir-nos al mercat de la resta d'Àfrica, no? Parlem ja d'aquesta Àfrica subsahariana on Marroc sí que té moltíssima importància, on és un país que està ben considerat, on la seva banca està implantada en quasi tots els països d'Àfrica subsahariana. I jo crec que aquesta és la mà que hem de tenir en compte, no?, de treballar conjuntament per veure com el nostre saber fer i també el posicionament que tenen ells ens poden ajudar els dos doncs, a intentar fer aquesta apertura, no?, cap a un mercat tan desconegut per a nosaltres com pot ser aquests països africans.
Així que més enllà dels riscos que molta gent puga veure, no?, en obrir també la mà que vinguin aquests productes de països, no?, d'Àfrica, també oportunitats, no?, que això moltes vegades no es diu.
Exacte, jo crec que d'això se tractava, no?, de vindre així, de conèixer-los, de parlar i detectar-los oportunitats. Jo crec que en això ens tornem, no?, i jo crec que els ministres en els que hem estat ens han dit això, que ells tenen ganes de treballar conjuntament a un altre nivell, no?, de, al nivell de que plantegem un projecte de futur on les nostres empreses i les d'ells doncs, puguen fer-se grans de la mà. No, no es tracta de competir per a anar al mercat europeu, sinó treballar conjuntament per a obrir què passa en el continent africà.
Uh-huh. Doncs, directora, si li sembla, avui ho deixem per així, perquè també sabem que està vostè a hores d'ara, no, dins d'aquestes expedicions, d'aquests desplaçaments. Li agraïm que ens hagi fet aquesta pincellada de tot el que ha tingut lloc aquests dies a Marroc i parlem en uns dies.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, com sempre.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens apropem, com sempre fem, a la nova sessió de conferències blanques. En aquest cas, el títol, ja veurem si el contingut o no versa molt entorn a aquesta idea, és si el corrupte naix o es fa nosotros los administrados. Una conferència en la qual participaran Henri Butcher, doctor en filosofia i ciències de l'educació, i també l'exsíndic major de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt. I a ell el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Rafael, molt bon dia, buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Bueno, en primer lugar, hemos dicho, dijéramos, su último cargo en la administración pública, pero viendo su currículum, usted ha estado relacionado con muchas administraciones, así que las conoce de bastante cerca y conoce los entresijos. Ha estado en la Diputación de Castellón, en el Ayuntamiento de la capital, también en la universidad, así que tiene un vistazo, una visión muy amplia de las administraciones públicas.
Sí, efectivamente. Evidentemente, como dices, he estado prácticamente en todas las administraciones, porque yo también hice la mili en la administración militar. Pero bueno, esa visión general lo que me hace es acumular experiencias y efectivamente he visto de todo. Uh-huh. Pero si tuviera que hacer un balance, que es lo que hacemos los auditores, el balance sería positivo. Es decir, la administración funciona muy bien. El principio general es de la eficacia y la eficiencia y eso lo cumple. Lo que pasa es que a veces se producen determinadas anomalías que a efectos de la opinión pública venden mucho más que la normalidad. Uh-huh. Pero yo tengo que decir que mi balance en la administración pública ha sido en general positivo y de un respeto general de los funcionarios, de los cargos políticos, etcétera, de un gran respeto a la ley.
Uh-huh. Dicho esto, ¿no? Teniendo claro que su valoración global es que en general no hay tantas manzanas podridas, cuando detectan un caso, ¿cómo se actúa? ¿O qué pueden hacer ustedes, ¿no? También desde sus puestos para advertir o intentar que se corrija esta desviación.
Ha habido de todo y la ley prevé procedimientos para todos los casos. Yo que, por encima de todo, aprobé la oposición de interventores y he ejercido fundamentalmente de interventor y de auditor público, para mí el sistema de control interno de nuestro país, es decir, la fiscalización que hace el control interno dentro de la propia administración, es fundamental. Uh-huh. La experiencia me ha demostrado a lo largo del tiempo que las advertencias, los reparos de los interventores en el ámbito interno han producido sus efectos. El problema ha sido siempre que ese reparo, esa fiscalización previa, haya sido tenida en cuenta rigurosamente por los políticos. A veces se olvidan de que hay una opinión técnica ahí y por encima de ella continúan actuando, y muchos de los casos que precisamente en la conferencia de hoy voy a explicar, uh-huh, están basados en una debilidad precisamente en esto. Es verdad que después está la jurisdicción penal y la jurisdicción contable, pero estas jurisdicciones son a posteriori. Yo creo que donde está la verdadera prevención, el verdadero motivo para evitar o por lo menos paliar muchas de las situaciones anómalas en la administración, está en esa actuación del interventor en el ámbito interno. Piensa nada más una cosa, en los famosos ERES, uh-huh, el interventor advirtió reiteradamente de estas anomalías y por desgracia no se le hizo caso, luego lo fue imputado y luego fue absuelto. Para mí esto es una actuación fundamental en el ámbito de la administración que debe redundar también en la tranquilidad de los políticos. Muchas veces se le interventor pone un reparo, pues el político le hace caso, que la mayoría de las veces lo hace, luego no habría ninguna consecuencia negativa.
Uh-huh. Pero sí que llama la atención, bueno, por ejemplo, aquí nosotros que estamos más pendientes de los plenos del Ayuntamiento de Villarreal, que aunque el interventor ponga un reparo, luego se vota, ¿no? Porque políticamente consideran que es un proyecto que tiene que salir adelante. Claro, suponemos que el interventor ya ha dado su opinión en contra, que eso lo puede salvaguardar de su función, pero claro, al final dices, pues pobre gente también, si hace su trabajo y se lo pasa por encima al político, también cómo deben quedarse.
Como diría el clásico, me alegra que me hagas esta pregunta, precisamente primero porque yo también estuve de interventor hace más de 40 años en el Ayuntamiento de Villarreal. Desde entonces hasta ahora se ha cambiado la legislación. En este sentido, los reparos del interventor municipal, en este caso que me plantea, no tienen efectos suspensivos. Lo cierto es que antes sí los tenían, ahora no. Por tanto, lo que tú planteas es legal, es decir, que un reparo o una anomalía detectada por el interventor luego sea votada, eso es perfectamente legal. Lo que pasa es que eso queda ahí para el futuro. Y entonces después los tribunales o donde vayan los asuntos tratados resolverán este tema. Evidentemente, ahí ha habido una limitación de esas facultades suspensivas del interventor, y eso es bueno o malo. Yo creo que es bueno porque efectivamente permite la agilización de la administración, pero al mismo tiempo deja ahí una nota de lo que ha pasado. Por tanto, el sistema ha evolucionado mejor, pero también ha evolucionado mejor de la responsabilidad de los que acuerdan a lo mejor en contra de eso.
Y cuando esta gente, ¿no?, a la que se le acusa de corrupción, que están dentro de procesos judiciales, se hacen un poco los tontos, pues a mí no me consta, no me enteré. Eso realmente, cuando ustedes lo ven, ¿no?, que han estado dentro, que saben cómo funciona, ¿esos argumentos tienen algún tipo de base más allá de la exculpación que intentan conseguir con ellos?
El juez lo valorará. En estos casos tiene que ser el juez el que valore estas situaciones. Mira, en mi ejercicio de síndico mayor, de cuentas, durante 16 años, casi todos mis informes, que lo firmaba, vamos, aunque los tramitaba y eran aprobados por la sindicatura de Contes, tenían alguna advertencia en esta materia, en el ámbito nuestro, es decir. Y luego, en las sentencias, sobre todo en alguna de ellas, el tribunal juzgador los ha recogido como un elemento de juicio más que sirve para al final tomar la decisión de la sentencia. Es decir, muchas veces el problema se plantea en eso que dicen, tú mismo has dicho, de ponerse de lado, de hacerse un poco el sueco. Pero los papeles están ahí, quedan ahí, y luego si hay un elemento, o sea, si es objeto de juicio, ya será el juez el que valore la declaración del investigado y también el valor documental de un informe, por ejemplo. Es el tribunal, al final, cuando en el ámbito penal, estoy hablando todavía del ámbito penal, claro, que es lo que tú me planteas.
Sí, y también cuando una persona, ¿no?, un político, nos quedamos ahora en el perfil del político, decide cruzar la línea y a sabiendas actuar mal, irse hacia este camino de la corrupción, ¿qué les motiva o qué les puede motivar usted, que puede haber estado cerca, ¿no?, de estos casos? La confianza de decir, pues bueno, yo engancharé a este también, pues cogeré a la persona de la administración, al técnico, lo meteré, también le ofreceré algo, aquí llevo tantos años que no me va a pillar nadie. ¿Qué les lleva, ¿no?, a cruzar la línea sabiendo que puede haber consecuencias después?
Hombre, yo exactamente en cada caso concreto no lo sé, pero yo creo que tú misma me das la respuesta en tu pregunta. Siempre piensan que no se les va a descubrir. El ejercicio la corrupción en sí misma, que es perversa, siempre está basada en lo que los sociólogos llaman la posibilidad de ocultación. Es decir, ningún corrupto piensa que lo van a coger. Por eso articula unos medios muchas veces sofisticados y dificilísimos de descubrir, sobre todo cuando ya hablamos de cuestiones que lindan con el extranjero, etcétera. El corrupto siempre piensa que lo está haciendo tan bien para él que no lo van a descubrir. Yo creo que en este sentido, fíjate, hay una cosa muy interesante, que es la especialización de la justicia. la justicia, la administración de justicia, está dotándose de medios técnicos, por ejemplo, desde el punto de vista informático, y personales, formando a los fiscales y a los jueces en materia que hasta hace unos años era inconcebible, como es la evasión de capitales, la eludir los impuestos, etcétera, para que los jueces tengan esos conocimientos, uh-huh, ayudados por los investigadores, para llegar a la conclusión o a la sentencia de un caso judicializado. En este sentido, en nuestro país, la justicia ha evolucionado muchísimo. Yo, que me he relacionado pues bastante con los fiscales y con algún juez, han sido formados en esta materia muchísimo para poder detectar estos casos y llegar al final a una conclusión, que es la sentencia.
Uh-huh. Pero entonces no sé si usted comparte aquello que se decía al menos hace un tiempo, ¿no?, cuando empezaron los casos de corrupción y la gente pues quizá los esquivaba o no iban a la cárcel, que las leyes están hechas para robagallinas, pero no para grandes ladrones de guante blanco. No sé si usted comparte este punto de vista.
No, hoy día no. Hoy día, las estadísticas en materia de preocupación de los españoles en la corrupción llegan muy altas en los años 15 y 16, cuando se estaban descubriendo y sacando los casos, y luego baja precisamente porque la justicia va adoptando, eso sí, poco a poco y además a veces lentamente, resoluciones que penalizan al corrupto. Y va evidenciando ante la sociedad, aquella máxima del que la hace la paga, ¿no? Uh-huh. En este sentido, yo creo que se ha evolucionado muchísimo y yo creo que los ciudadanos, podemos estar tranquilos porque la justicia cumple con su obligación y con su deber, aunque en algunos casos lo haga con cierto retraso, porque una justicia si no es inmediata no es justicia, pero lo cierto es que lo hace y yo creo que lo está haciendo muy bien.
Así que poco a poco todo llega. También le leíamos, cuando todavía estaba usted en activo, un titular en una entrevista, creo que era Levante, que recogía sus palabras, decía: avisamos de la elevada deuda y la corrupción, pero nadie nos hizo caso.
Es lo que te decía antes, sí. En nuestros informes, si se repasan, efectivamente son unos informes muy largos y muy técnicos y muy complicados, pero yo tengo estadísticamente comprobado que del 98% de los asuntos de corrupción que salieron en esta comunidad, y digo bien, en nuestro ámbito de fiscalización se decía algo. Sí. Algo que llamaba la atención, que si se hubiera querido, y de hecho en alguna ocasión se hizo, si se hubiera querido seguir investigando, porque esto de la fiscalización es una especie de, lo digo siempre, de carrera de relevos. Uh-huh. Es decir, primero está el control interno, luego está el control externo, y a partir de ahí viene todo el tema judicial. Bueno, pues si en el ámbito de la actividad de control externo, en muchos casos, se hubiera considerado lo que nosotros decíamos, que ciertamente lo fue, pues hubiéramos servido para algo. El problema nuestro, y en general en muchos aspectos, en el caso de esta actividad fiscalizadora, es la lentitud, el ir tan despacio. El defraudador siempre va per davant, dicen por aquí, ¿no?
Sí.
Va por delante, de manera que la justicia tiene que ir y alcanzarlo y tomar las medidas para que esto no se repita.
¿Considera que el culmen o la cúspide de la pirámide de la corrupción ya pasó y ahora los políticos son un poco más decentes? ¿O todavía habrá que intentar meter la cuchara?
No, yo creo que sí. Ahí ha habido dos elementos fundamentales en este aspecto. Uno, primero, el cambio de determinadas leyes. Ha habido mucha normativa que se ha modificado para evitar esto. Y el segundo aspecto, creo que el aspecto disuasorio de que se vayan produciendo las primeras sentencias, en algunos aspectos condenatorias y en otros absolutorias, pero que se vayan produciendo las sentencias de aquello que tú me planteas que se suscitó hace pues, unos 10 años o así.
Uh-huh. También respecto a la pregunta que le hacíamos antes, ¿no? Y también según nos ha explicado de la labor que hacían ustedes, que al final es una carrera de testigos, ¿no? De ir pasándose fases unos a otros. ¿Ustedes podían haber hecho algo más desde la sindicatura de Contes o ya excedía de sus funciones?
No, en la vida uno ha aprendido que siempre puede hacer algo más, siempre se puede hacer algo más. En todos los aspectos de la vida nos tenemos que esforzar por el algo más. Y desde el punto de vista personal y de la propia institución, yo estoy tranquilo porque he hecho o hicimos lo que estrictamente nos mandaba la ley en el momento en que nos mandaba la ley. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, que esta comunidad es, junto con la de Navarra, con alguna matización, es la única que en el año siguiente a la rendición de una cuenta de la Generalitat emite su informe. Eso, en algunos aspectos en España, es único, es un reto. Que lo hizo la sindicatura desde que estoy hoy, desde que se fundó. Es decir, cada año, en el año inmediato siguiente, las Cortes Valencianas disponen de una opinión sobre las cuentas de la Generalitat. Esto es muy importante por el principio de inmediatez. Entonces, si tú lo has hecho a tiempo y en general has hecho lo que debías hacer, yo creo que debemos estar tranquilos. Ahora bien, siempre en esta vida, yo ya he vivido muchas, uh-huh. La experiencia te demuestra que en cada momento podrías haber hecho más. Sí, personalmente puede ser que sí, institucionalmente no.
¿Recibieron presiones para que el informe que tenía que elaborar fuera hacia un lado o hacia otro? No, si las recibieron tampoco queremos que diga de quién, pero sí hubo presiones.
No, verás, el problema de las presiones no es el que las recibe, sino el que las admite. Pero vamos a ver, el problema en este sentido también es interesante que lo plantees. Porque nosotros, la sindicatura, lo que siempre ha hecho, siempre, es ir por delante en la elaboración del informe. A veces hay gente que piensa, en los informes se elaboran durante prácticamente, desde julio que se presentan las cuentas hasta final de año, en un constante diálogo con el administrador, con el gestor. Por tanto, se está advirtiendo durante 6 meses de lo que está mal, de cómo hay que arreglarlo para el año siguiente. Entonces, esas discusiones son muy útiles. Si me dices que de ahí si se deducen discrepancias, no me cabe ninguna duda de que sí, porque yo he sido ponente en muchos informes, y cuando te reúnes con el gestor durante ese periodo, pues claro, el gestor, que yo también he sido gestor, ¿no? Pero el gestor siempre trata de defender su posición. En ese aspecto yo creo que ha sido también bueno esa especie de diálogo permanente con la administración gestora. Presiones, en esa fase, ¿no? Hay una serie de discrepancias que se van manteniendo. Al final lo que queda es, llamémosle, el sustrato de la opinión del fiscalizador. Uh-huh. Y esa, te aseguro que mientras yo he estado, no se ha cambiado nunca.
No se ha cambiado, ha sido usted ahí persistente en su pensamiento.
Persistente, sí.
El lastre que ha dejado la corrupción en la Comunidad Valenciana, ¿cuál considera que es? La mochila, ¿no?, que han dejado a los valencianos en la espalda.
Mira, este es un tema muy delicado que debería ser objeto, yo creo, de un estudio sociológico. Uh-huh. En nuestra comunidad, yo creo que el gran problema que hemos tenido es que ha habido muchos casos de corrupción de menor cuantía. Y no como en otras, que ha habido un caso gordo de corrupción y ese es el que se va explotando siempre. En cambio, en nuestro caso, pues no. Uh-huh. Ha habido varios, más o menos grandes o más o menos pequeños, pero muchos que dan juego a la opinión pública a opinar. Esto ha sido un hándicap. Efectivamente, esta de la mochila de la corrupción, yo creo que en nuestra comunidad no debe destacarse. Uh-huh. Porque en la conferencia voy a decir que yo creo que la corrupción es una epidemia, pero no una pandemia. Uh-huh. Y por tanto, yo creo que eso es un San Benito que nos han colgado, de decir que aquí ha habido mucha corrupción. Aquí lo que ha habido es muchos casos de corrupción, pero en otros sitios ha habido casos más gordos que no han tenido la trascendencia mediática que los nuestros.
Así que este es el mapa, ¿no?, más o menos, de que explicará esta tarde usted en la conferencia. Claro, suponemos que la gente esto le dará, pues eso, los medios nos han contaminado, ¿no?, o hemos contaminado mucho a la gente y genera morbo, ¿no? Quizá que usted pueda haber estado ahí entre los hilos, ¿no?, un poco de descubrir.
Yo no he dicho que los medios hayan contaminado.
No, pero que obviamente se le da repercusión a unos o a otros, ¿no?, a unos cosas o a otros, y quizá en eso sí que ha tenido un papel la prensa, ¿no?, de poner en la palestra a unos y unos, ¿no?
Yo le dedico, precisamente esta tarde, le dedico una buena parte a la actuación de la prensa, que desde el punto de vista llamémosle ético y moral, ha sido ejemplar. Es decir, uh-huh. la prensa cuenta lo que tiene que contar. El problema es que a veces nos pasan tantas cosas pequeñas que están contando siempre esas cosas porque es su obligación.
Sí.
Yo con la prensa a mí siempre me ha tratado muy bien y muchísimo mejor a mi institución, a la institución a la que yo he servido. Uh-huh. La prensa ha cumplido su obligación. Además, la prensa, sois un notario de lo que pasa. El problema es que si en nuestra comunidad aparecen muchas cosas, pues las contáis tantas veces como aparecen. Y en esto no hay nada que objetar. Uh-huh. Yo creo que precisamente en la corrupción, y es tratar de insistir en ello, la prensa ha jugado un papel importantísimo porque nos lo ha contado. O sea, ha contado lo que ha ocurrido y la opinión pública puede tener una opinión sobre lo que ha ocurrido. Uh-huh. Otra cosa es luego, cuando se sustancian los tribunales, qué es lo que pasa, qué es lo que ha ocurrido. Piensa, por ejemplo, que en algún caso que se ha imputado a gente de aquí de nuestra comunidad, como en el caso Palmarena, a los que estaban imputados de aquí de nuestra comunidad, uh-huh. al final el tribunal los absolvió. Es decir, la prensa juega su papel, la justicia juega su papel y nosotros también. El problema es lo que yo decía, que la corrupción es una enfermedad que creo que vamos superando con los tratamientos adecuados, uh-huh. y espero, porque yo termino mi conferencia así, con un halo de esperanza. La esperanza es que si en este momento en el ámbito de los indicadores de corrupción pues estamos el quinto o el sexto por la cola, pues que pasemos a ocupar el puesto de Finlandia, que está en primero, que no hay corrupción. Esta uh-huh. sería mi conclusión general, es la de la esperanza en eso.
La de caminar hacia ahí. Pues esperemos, Rafael, que pueda ayudar a la gente, ¿no?, al que tenga dudas acerca de esta temática, ¿no?, que bueno, que a tantos ríos de tinta y tantos minutos ha llenado en prensa. Muchísimas gracias. Bueno, le preguntaríamos mucho más, pero como no le queremos robar más tiempo y queremos que la gente acuda esa tarde a escucharlo, no nos queda más que agradecerle que nos haya atendido y nos haya puesto un poco de luz en este tema.
Muchísimas gracias a vosotros y quedo a vuestra disposición.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Molt bon dia, la qui els parla a vostès és Susana Pérez. Un dia especial, el dia de la Fundació de Villarreal, un 20 de febrer, i ben acompanyada per Javier Mollà, regidor d'Almassora per Ciutadans. Bon dia, Javier.
Bon dia.
Mire, des de que vostè està portant la regidoria de Cultura, quasi que, bueno, anava a dir que està fent la competència a les poblacions del costat o que quasi que tenim que anar a veure aquestes actuacions que porta. Vaja, que està tenint molt d'èxit, no?
Bueno, bon dia. Bueno, pues sí, quan vaig agarrar el carrer de Consell de Cultura, uh-huh. lo que tenia clar és que tenia que haver un plus en qualitat a la programació cultural que se feia a Almassora, i jo crec pues, que han ficat el cicle de Monoles, que és el que ens ha donat un poc més de publicitat, un poc més de notorietat en la província, perquè han portat monologuistes de primer lloc. A 15 dies van tindre a Sevilla, que van tindre un completo,
clar, és que,
absoluto.
A més a més de que la cultura és important, el que té que ser és cultura d'actualitat i que li agradi a la gent.
Evidentment, és dir, evidentment.
Que tinguem ganes de anar a culturitzar-nos.
No, que siga algo pues que la gent pues favorisca anar, perquè no te vegades si la oferta que tens pues no te motiva, pues te quedes en casa, entonces ni que fer algo pa que la gent
i que jo pense que sap lo que passa, que quan la cultura era com allò de tan sesuda que al final no acabes d'entendre ben bé i ese monòleg que estan tenint, pues com que ens allunyem un poc, però este tipus de cultura que oferta en la seva regidoria és una cultura pues que habilís.
Sí, no, o sea, también es lo que hoy en día pues está de moda el tema de monólogos, pues, ¿no? pues que los deportados monologuistas que estén de primer grau, pues van tindre el Sevilla, que van tindre un ple absoluto, ara este cap de setmana, el diumenge, a l'Estrada Esparra tenim Eugeni Alemany i Miqui Dacay, que també tenim pràcticament el 80% de lo que és la Casa de Cultura, ja està pues, pràcticament les entrevenudes.
Sí.
I pues, després ja pel mes de abril i de març i abril pues, tenim un monòleg en valencià, és uns tres xiques que parlen monòlegs en valencià, i després l'abril tenim a Corbacho, que això serà ja pues, el, pues, el cúmul de la programació.
Diguem, però això li dic que
antes
que...
d'estiu tindrem a Corbacho per acabar un poc la programació cultural.
Almassora està de moda.
Jo, bueno, pues, per això estem així matros, per almenys ficar un poc en valor i que no se parli pues, com a entitat o com a poble cultural.
I demostrar que la cultura és divertida.
Evidentment, clar. Claro.
També n'hi ha una exposició d'escultures de Quesada.
Sí, pues la setmana passada vam inaugurar una exposició en el hall de l'Ajuntament de Pedro Quesada, que és un premi nacional Reina Sofia d'Escultura de l'any 2019.
Sí.
I tot això ve pues, perquè hi ha un xic en Amasora que diu en Pepe Mingol, que és un pintor, i que hi té relació amb ell. Entonces vam fer així en Castelló pues, un encontre de ginecòlegs, i entonces va portar aquestes pintures, perquè nos comencem a fer la Masuala i fem una exposició, perfectament, claro, pues tot el que sigui cultura i siga escultura i siga perquè hi hagi un poc a veure coses novedoses que no podem veure pues, normalment, pues nosaltres estem ahí per apoyar.
Li va costar molt portar este...
No.
O va tindre que tramitar-lo.
Bueno, perquè claro, tot
tenia una persona coneguda.
Efectivament, ell tenia relació amb ell. Entonces, pues, fa...
I és la primera volta que se fa això en Almassora?
La passada legislatura ja s'ha intentat fer alguna exposició de a nivell nacional.
Sí.
I nosaltres anem a continuar i entonces anem a apostar per aquesta...
Una altra novetat a portar a Almassora, no?
Efectivament, sí. Nosaltres, a Almassora, diguem, esta serà la primera exposició que se fa, i després la idea d'ell és també que rode per altres pobles de la província, i aquesta sí l'exposició, pues, que rode per altres pobles.
Però que l'han portat vostès?
Efectivament, claro.
És a dir, ha sigut pioners.
Efectivament.
Bueno. Després també hi ha algo que no sé si la gent ho acabarà de saber o ho explique vostè en més detall, que és la inversió per renovar les tecnologies de la Casa de la Cultura.
Pues sí, mira, jo com vaig entrar m'he donat compte de que lo que era tota la instal·lació tècnica que té l'Ajuntament, sí. pues tenia moltes carències. I entonces què passava? Pues que jo veia que hi havia molts lloguers d'aparells que pues, mensualment s'alquilaven sempre els mateixos aparells. Perquè no modernitzem, comprem el que ens fa falta i fiquem la Casa de Cultura un poc pues, ja en tota la tecnologia moderna que avui en dia s'utilitza.
Sí.
I entonces el que han fet ha sigut pues, preparar un projecte que estava contemplat en el pressupost, i a més pues, ha hagut la Generalitat Valenciana ha tret també unes ajudes, unes subvencions, que també m'han acollit pues, a veure si m'ho adonen i poder ja, pues, modernitzar un poc el que és la Casa de la Cultura per valor d'uns 20 i pico mil euros, el que costarà pues, canviar focos, canviar megafonia, pues, modernitzar-la.
Era una de les coses que vostè en la campanya, antes de saber si podria assumir esa regidoria, ho havia pensat?
Bueno, però evidentment no ho havies pensat perquè tu vas allí, ves que hi ha tot tipus de...
Claro, perquè vostè és d'Almassora.
Claro, i diu, bueno, vale, però quan te dones compte, entre dins, diu, no, és que el que tenim és alquilat, no és nostre.
I diu, ja.
Pues el que normal és que siga de l'Ajuntament, ja que totes les setmanes hi ha coses en la Casa de Cultura, pues que siga de l'Ajuntament, no tinguin que anar a llogar tots aquests aparells que m'han falta.
Sobretot perquè és una inversió per al poble.
Evidentment, claro.
Ja
que tenim una continuïtat en la programació de tots els mesos, pues, menys que l'equipament siga municipal.
Després hi ha algo que també li preocupa, que ha sigut el temporal este de Glòria, on se pregunten les ajudes de les costes, el plan de regeneració i el DI. Que per lo vist l'han tardat en el pleno.
Sí, nosaltres en el pleno vam presentar una declaració conjunta, vale, pues en la qual demanàvem al Ministeri de Transició Ecològica i a Costes pues sí. Que realment pues, que se farà una planificació en quant a les costes de la província, evidentment la d'Almassora. Evidentment, Almassora té una problemàtica que és un poc diferenciada a altres localitats. Almassora té al costat un port que nosaltres creiem que el problema més greu que té és el port, i llavors això fa que la platja de Masora pues, siga una de les platges més degradades que n'hi ha en tota Espanya. De fet, això és el que fica en la pàgina web de del Ministeri, i això és el causant és el port, per la seva influència en les corres marines. Entonces falta una aportació de la grava, entonces pues evidentment la costa, la mar se mos menja la nostra costa. Entonces durant anys s'ha fet una regeneració, però quan ve un temporal un poc més gran de lo normal, pues tenen compte de que no és prou.
Temporal que per lo vist ara serà cada vegada.
Efectivament, a causa del canvi climàtic, pues pareix que ara pues ja serà una cosa més normal. Antes sí. Hi havia un temporal canvi una vegada a l'any i ara pues per el que pareix, per el que venen estudis, que això és una cosa més repetitiva, uh-huh. I el que no podem fer és, tots els anys gastem 400 o 500 mil euros.
I que se'ls emporta la mar.
En cada, no? Una cosa és les inversions que se poden fer costes, que ara ens pues, donarà millor 200 o 300 mil euros, en aportar 4 mondos de grava, uh-huh. Que el que s'ha demostrat és que, bueno, en octubre va estar en la Dana, sí. Se va fer unes operacions d'emergència, ficar 4 montones de grava, preparar de 200 mil euros, sí. I això on està ara? Pues dins la mar. La massa ho emporta tot, i entonces no existís res. I damunt, el cost que ha suposat llevar tot el que ens ha tret de grava en el passeig marítim que tenim, pues una costa quasi 4-6 mil euros. Per tant, jo crec que hi ha que buscar les fórmules i els tècnics, que són els tècnics, són els que tenen que estudiar quines són les fórmules per a intentar regenerar la varia massora i que no cada temporal tinguem que gastem 4-6 mil euros en replegar lo que la mar mostrau.
Mire, el govern central va dir que per a Setmana Santa tindrien les costes, tindrien cada platja estaria preparada per a la vinguda de Setmana Santa. La platja d'Almassora com està?
Pues nosaltres vam limpiar tot el que era el passeig marítim.
Però l'Ajuntament,
claro, claro.
No van tindre ajuda de ningú tipus?
Evidentment el port sí que va enviar una pala o dos per ajudar-nos a limpiar el passeig marítim, perquè eren metres cúbics de grava i de que era impossible limpiar-lo, però no tens millors. I està limpio, però el que és la playa, pues, evidentment, no ens ha donat temps de sentar-la com voldríem, perquè claro, en aquesta temporada pues, han portat passaleles que teníem muntades, és la peus que teníem ficats.
És dir, ficats. Que la Setmana Santa no tindrà...
Intentaré que estigui en condicions, però vamos, arribarem on arribem.
Intentarà que ho tinguin, però intentarà l'Ajuntament tindre-ho?
Evidentment, intentarem.
Perquè les ajudes econòmiques del govern central...
A fins a 10 anys encara no han arribat.
A fecha d'avui hi ha una quantitat a repartir.
A repartir entre els municipis, perquè creiem que és insuficient, però bueno...
Pues, quan, I que Múrcia s'ha quedat fora?
Quan arribem, pues, ja en el que tinguem pues, farem.
Per lo vist, Múrcia s'ha quedat fora, la Comunitat Valenciana sí que mos assistem en la quantitat que assistissin.
Són 4 milions d'euros a repartir entre millor en 20 municipis, que poden ser 200.000 euros. Falta veure si és per això o per tornar a fer dunes que s'han fet en guany i que la massa han portat en aquest temporal.
En el que vostès dos estan d'acord i
consideren... Home, n'hi ha que fer un projecte més enllà de fer unes actuacions que després, com un temporal, se'n van totes.
Vaja,
jo crec que la gent de Masora lo que creu que és... Si s'han fet fa 20 anys unes escolleres transversals, ¿vale? Dos. En principi s'han projectat unes 10. Per tot el terme de Masora. Uh-huh. Però s'han de fer dos. Per motiu que siga, per mateix polític que siga, pues, s'ha de desistir de fer aquestes colleres i s'han de fer verticals. Farà un paio d'anys van llevar una escollera que teníem horitzontal i la van fer vertical. Pues, evidentment, la zona on estava aquesta escollera horitzontal en aquest temporal mai tenia ninguna influència en aquests temporals. A llevar l'escollera aquesta, pues, ara han tingut pues, molta afectació pel temporal, és a dir, quasi mig metre de grava en el terreny de 6 persones. Per què? Pues perquè l'escollera que estava a llevar-la pues, no ha donat el resultat que es preveien que donaria, i ara pues, tenen que pagar el pato des del Masora, tenen que refer el que estaven creient que era bo pel Masora, però s'ha demostrat l'experiència que no és bo. És a dir, pues que siga bo pel resto d'Espanya, però nosaltres al estar al costat d'un port, pues, segurament pues, estudis se tenen que fer estudis a veure què és el que passa, que nosaltres tenim la playa que de vegades ens menja més la mar.
Bueno, una de les coses és el que vostè diu, el tindre un port tan prop.
Evidentment.
Ja,
però també ha de ser diferent. És a dir, a millor en Múrcia o en la part de València, sí. Si no hi ha port, ha de ser un tractament, però si tenim un tractament, ha de fer un tractament acorde al port que tenim i les conseqüències que té i se porten a la playa de Masora.
Això ho porten a pleno i s'aprova per una...
Evidentment. I després...
Ho porta el seu grup?
Quan nosaltres una vegada, bueno, antes del pleno fem una reunió de tots els portaveus, sí. I tots vam portar mocions pel tema este, i al final tu les llegies i tots eren cosines germanes, entonces, uh-huh. Vam fer un refundido total i vam fer una declaració
conjunta. Això és un poc el que és el govern municipal que d'alguna manera, més enllà de lo que pensen els partits, al final cada un està al seu municipi i sap les necessitats que té.
Home, evidentment, claro, claro. I després també vam aprovar una altra moció que hi serà presentar Compromís, lo que nosaltres des del govern, tant PSOE com Ciutadans, la vam esmenar, diguem, i el que volem és que es comenci amb un estudi, sí, per veure com el port ha influït en la playa de Masora. Masora tenia una playa millor de 40 metres cava dins de la mar, i la regeneració de la degradació de la playa ve en el moment que se construís el port. Nosaltres a la mar no hi hem fet res. Nosaltres el tenim com el tenim fa molts anys. Si embargo, la massa no està menjant perquè el port té una influència directa sobre la nostra costa, doncs hem d'estudiar quina és la influència que té i si el port és el causant, doncs nosaltres volem que algú ens ressentisca i molestis que nosaltres tenim.
Clar.
Perquè el port està ahí, fa la seva activitat, té un benefici econòmic, però realment el benefici econòmic és el port de Castelló o el port, i nosaltres l'únic que sofrim són les tormentes,
conseqüències
claro, sí, de port que m'han portat a Matros, un problema que nosaltres ni el volem ni volem tindre'l, però sabem que el port està ahí i el port té que estar perquè és un mig de riquesa i d'exportació dels nostres materials fora d'Espanya, però realment nosaltres estem afectats i volem que el port, pues, que també té algo que dir i també té algo que aportar, o almenys pues, intentar que mos fer actuacions perquè pues, intentar regenerar millor la nostra playa.
Realment que responga la persona o la entitat
el causant
que perjudica a les platges d'Almassora.
En l'any 90 hi ha un estudi que deia que les aportacions de grava a la playa d'Almassora s'havien reduït un 80% per haver estat al port. Pues claro, si un estudi ja fet de l'any 90, que quan se falla el port, i el port de l'any 90 hasta ara s'ha ampliat moltíssim, mm-hmm, però si en aquell entonces tenia una afició del 80% de retenció de graves, ara quan tindrà el 90% o el 100%, vol dir que en Basura no, de les corres marítimes no n'hi ha alguna aportació de grava, se tenia que aportar artificialment, i ahí és el port on tenia que mullar-se, mm-hmm, i el que vimos a parar, algú tenia que portar-lo. El tema és complicat, entes o no?
Però almenys és un tema que se tracta.
Anem a estudiar, inclús anem a, entre comilles, a veure si se poden prendre mesures judicials i reclamar on siga que una solució...
És la seva obligació.
Home, evidentment. Si tu causes un problema o has causat un problema que no el teníem, pues tu tindràs que resoldre'l, o almenys destruir-nos de tu benefici a portar a l'Ajuntament de Masora o a la Playa de Masora uns diners per intentar que aquesta degradació de la playa, pues, almenys tinguem el que siga més leve.
També veig que, bueno, que està al servei de bus a la UGI.
Sí, el servei de la UGI és un servei que n'hi ha ja durant molts anys i en guany el que han sigut és pues, ficar-lo en marxa. El Consell en principi tenia que vaig publicar que tenia que fer un servici mancomunat entre Almassora i Villarreal, però sí, la prova és que la conselleria no ho ha fet i entonces pues, han tingut que fer set entre l'Ajuntament de Borriana i l'Ajuntament d'Almassora. La nostra consellera de Joventut, que és la que porta el tema de l'autobús, pues, s'ha ficat en contacte amb el consell de Borriana i han pactat pues, unes...
Però perquè la institució que tenia que solventar el problema no ho ha solventat.
No, evidentment, és a dir, l'Ajuntament, és a dir, la Generalitat Valenciana, sí, va dir en un moment que faria un autobús perquè els joves d'Almassora i de Borriana pues, pogueren anar a la UGI en autobús. Uh-huh. Vam estar esperant i al final la Generalitat Valenciana no ha implementat aquest servici. Entonces, al final els ajuntaments han d'assumir aquest servici. I entonces,
pues, el cost dels parts d'ajuntaments.
Efectivament.
Cost que reclamaran a la Generalitat?
És invisible perquè ells no tenen competències, és a dir, en això, bueno, tenen competències, però bueno, com no ho fan, per nosaltres tenim que donar un servici als nostres joves.
Pues, però si en un principi tenien que oferir ixa,
sí, però quantes coses oferir la Generalitat Valenciana i després realment no se porten a terme. Però bueno, en definitiva, nosaltres el que pensem és que hi ha que donar un servici al ciutadà, als nostres joves, van contratar en Borriana i s'ha fet, l'Ajuntament de Masora ha licitat el contracte per un valor de 67.000 euros, de les quals dos parts es paga a l'Ajuntament de Borriana i una part les paguem des de Masora.
I sa repartició és per als habitants?
Efectivament, nosaltres tenim que són 73 abonats a l'autobús i Villarreal crec que té 160 o 170. Entonces, pues...
Sí, és en Villarreal o en Almassora?
No, en Borriana. Borriana.
Està Almassora-Borriana, no és Villarreal-Borriana.
No, és Almassora-Borriana.
Vale, vale. Sí, o sea, és que com havíem abordat diverses vegades, la ciutat de Vila-real no és...
És Burriana-Almassora.
És Burriana-Almassora.
L'autobús, és a dir, per matí n'hi ha dos autobusos. Primer n'hi ha un autobús, sí, que si de Burriana passava per Almassora i anava a la UGI. Què passava? Que quan passava per Almassora l'autobús ja venia ple. Entonces, els alumnes d'Almassora no podien pujar a l'autobús. Entonces, al final que van dir, pues un autobús per Burriana a primera hora de matí i un autobús que és cada Almassora, sobre per Almassora. Després sí que els diferents horaris que hi ha durant tot el dia sí que ja n'hi ha un autobús compartit entre tots els ajuntaments.
El contracte és conjunt?
Conjunt, i cadascú paga una part.
Però els ismes econòmics si l'haveren fet per separat.
Evidentment.
Perfecte, genial. Això és treballar en equip.
I a nosaltres ens costarà...
Governe qui governe.
A nosaltres ens costarà uns 24.000 euros, fins a 67.000 euros, perquè això pagarà l'Ajuntament de Burriana.
Després també està la rehabilitació de les vivendes de la vila, que és un punt de l'acuerdo, no?
Sí, en el tema de com vam pactar en el PSOE, pues un dels punts era que ens podrem adherir a unes ajudes que hi ha que es diuen ARRU, que són d'àrea de generació i renovació urbana i rural.
Sí.
Entonces, pues la consellera de territori, que és Carmina Martina, però que és del PSOE, pues ja ha més començat a informar als veïns de la vila que la nostra intenció és que adherim a aquest plan de subvencions. S'ha fet una reunió l'altre dia en la zona de la vila, van assistir 40 veïns que estaven interessats en aquestes subvencions, s'ha explicat les subvencions, però...
I concretament és la rehabilitació de les
vivendes. De les vivendes.
Lo que és la fachada.
La fachada no, la vivienda en si, per dins i tot.
També?
Sí, de la vivienda, sí. Tens unes subvencions a càrrec del Ministeri de Foment d'un 40% de lo que és la rehabilitació en un màxim de 12.000 euros. Després tindries una subvenció també d'un 20% de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament ficaria un 5% més.
I la condició?
Rehabilitar la teva vivienda.
Sí, però en este cas seria respectar la façana, és dir, la
arquitectura... No, inclús pots derribar-la si vols, és dir, si la vivienda està en males condicions, pues tu la pots derribar i la pots tornar a... El que tratar és de ficar un poc en valor la zona que està degradada, que és la zona de la vila, pues, que s'ha quedat un poc per pues, zona de festes, de casals i poca gent, pues, intentar donar-li un poc
més... Rehabilitar-la.
Rehabilitar-la.
Després també el derrumbe i la réplica de l'IES Falomir.
Pues sí, l'IES Falomir s'ha fet en el seu moment un estudi pues a veure si realment pues se podia diguem, acondicionar o bé realment se tenia que derribar-se a fer l'informe, a fer els estudis per les empreses que s'han contratat i evidentment pues, va donar l'informe que ese institut que se va crear en el 60 pues no se, pues realment no podia rehabilitar-se o fer el que se volia fer en ese institut, però també era més barat. O bueno, la reforma que volia fer en l'estructura no va aguantar. Entonces al final pues se decidir que se te quede arribar, se va demanar permís a la Conselleria de Cultura perquè està com a un bé catalogat de interès per a la localitat i comptava en una protecció individual, entonces la Conselleria pues, ha decidit que se pot arribar sempre i qual se construïsca d'igual forma, però claro, les tècniques més modernes que hi ha avui en dia de construcció.
La licitació per part del Consell del Rumbo del Grup B, ahir quin... Què és el que té que comentar amb vostès?
Ah, bé, però això són uns edificis que estan en l'Avinguda José Ortiz, del número 167.
Sí.
Sempre ha sigut una reivindicació dels veïns de Fàtima i de tot el poble. Ha sigut una zona que pues, en els 80-90 pues, era una zona de, pues, de tràfic de drogues i pues, la gent estava un poc... Aquest edifici, pues, ja m'ho recorda un poc aquella època. Crec que farà ara 4 anys l'edifici pràcticament està ja deshabitat. I la idea era que se derribarà l'any passat, pues, per motius X de la Conselleria no s'ha pogut derribar, i ara ja ens han comunicat de que
se
va a la licitació per 354.000 euros del derribo d'aquest edifici i que nosaltres en el pacte que tenim firmat en el PSOE, pues ahí volíem ficar un centre de dia per a la gent major.
I la instal·lació del medidor de partícules en el Serrallo?
Bueno, això segur... Això
rapidet, perquè se mos acaba el temps.
Ah, sí, pues no, això és que els veïns de la vila i de la Plena Masora pues, estan reivindicant que volien un medidor en la Plena Masora per poder rebre la contaminació que mos arriba del polígono del Serrallo. al final pues, hem diluitat en la conselleria, pues, ens ha donat de moment una unitat mòbil durant uns 3 mesos o 4 mesos per fer estudis i després ha compromès que ja posaran un medidor fixe que se ficarà en la zona del camí en blanc pues, per poder per la tranquil·litat dels veïns i per quines són les medicions que n'hi ha i que realment el que arriba pues, no sigui contaminant o perjudicial per a la gent que viu a la playa.
Javier Mollat té el poble repassat, vamos, per tots els costats.
Bueno, per això estem i per això m'ho ficarem en política, no? Per veure un poc el tema com està, claro.
Moltes gràcies per haver estat així, se mos acaba el temps, però no tarde molt en contar-nos coses d'Almassora que són bones i interessants.
Molt bé, pues a vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Continuem a protagonistes. En este cas, a l'altra costa del fil, tenim a Ignasi García, president del Consorci de Reciplaça. Molt bon dia, Ignasi.
Molt bon dia, com estem? Doncs
pues mira, un poc sorpresos, perquè hem rebut una nota de premsa este matí on hi ha una declaració del diputat Aguilella on diu que s'estan duplicant la figura de... Se crea en el Consorci de Residus de la C2, diu que se va aprovar per unanimitat la creació de la figura d'un gerent. I textualment li dic lo que ell diu, eh? Des de los municipios que representamos el Partido Popular creemos que s'estan duplicando estructuras. Això és així, no?
Bueno, desconec quines són les declaracions que ha fet el senyor Aguilella, però sí que és cert, i tu ho acabes de dir, que ahir van tindre reunió el Consorci, vam aprovar el pressupost de 2020, vam aprovar la creació d'una figura del gerent, la gerència està recollida en els estatuts, és necessari, el nostre Consorci necessita que se desenvolupi el pla d'ecoparques, necessita que es comencem a aixafar el territori i és positiu que vaig agafant múscul i com ell diu, i és així com va ser, se va aprovar per unanimitat. Bé, lo de la duplicitat d'estructures no sol no compartir, sinó que me preocuparia moltíssim que si algú considera, en este cas el senyor Aguilella, que s'estan generant comportaments o s'estan desgastant els recursos públics de forma que no són eficients, pues que votaré a favor. Jo no ho entendria, no? Crec que no és cert, tot el contrari, les feines que fa l'empresa pública Reciplaça i els objectius que ha de tenir la gerència del Consorci són totalment complementaris i són totalment necessaris. Al cap i a la fi, tinguem present que el Consorci dona atenció a 370.000 persones que té un pressupost ara mateix a l'empresa pública Reciplaça entre l'empresa pública Reciplaça i el Consorci de més de 16 milions i mig d'euros i, bueno, pues no sé si amb dues persones és suficient per a gestionar tot això, no? Jo crec que forma part de certa dinàmica partidista que no s'hauria d'utilitzar en determinats temes, com és el tema de la gestió de residus, i també forma part d'aquests mantres, no?, de que, bueno, que no se gestiona bien, de que hay que adelgazar las instituciones, quan en veritat a vegades hem de pensar que tindre gent capaç i gent que gestione de manera adequada en determinats llocs, pues al final repercutix en la qualitat de vida i també en l'eficiència de les administracions. No s'estan... Primera que res, no s'estan duplicant ningun càrrec, això per a començar, i segona, me preocuparia que si el senyor Aguilella coneix que s'està duplicant càrrecs, votaré a favor d'això.
Sí, el que és que a nosaltres ens ha sorprès, perquè si ahir d'Àneu se vota per unanimitat i avui mostrau este titular, és perquè o bé ells han valorat, tenen dades que no s'han fet públiques, per això li preguntem.
No. Jo crec que, senzillament, i vaig parlar amb molt d'honestetat, tots sabem que s'està intentant fer una lluita partidista que no beneficia a ningú sobre el tema de la gestió de residus i crec que els que haurien d'estar preocupats és que el Consorci 2 està generant 160.000 tones de residus anuals, que hem de veure com es comencem a reduir-lo i que d'aquestes 160.000, 120.000 s'estan enterrant en altres autonomies, en Aragó, en Castella-La Mancha, i que això té un cost ecològic mediambiental enorme, que té un cost econòmic enorme i que és imprescindible que es comencen a fer inversions en la planta de Honda, justament per a reduir la quantitat de residus que acaben en els abocadors, per a aconseguir una planta que sigui segura, una planta que estigui capacitada per a, i modernitzada per a lo que exigís, no només el nostre temps del segle XXI, sinó també el municipi de Honda, i crec que esta guerra no afavoritza ningú, i la veritat, ahir se va aprovar la fibra de la xarxa per unanimitat, i plantejar ara que duplicitats no té sentit, no té trellat, perquè al final és com reconèixer que, bueno, jo voté una cosa però penso que no està bé. Bueno, pues no faig, és que els polítics s'han de votar en consciència, no? Jo, si ha fet aquestes declaracions, les trobem desafortunades, no? Jo crec que lo important i lo bo i lo que em genera molta satisfacció és que ahir diferents colors polítics, diferents alcaldies tenien molt clar que el consorci ha d'agarrar múscul, que el consorci necessita un pressupost, necessita una gerència, i per això ha sigut per unanimitat.
Mire, també és el que vostè dia, a més Salvador Aguilella és regidor de Honda i com tot el món sap i ha seguit en els mitjans de comunicació, hi ha un cert conflicte entre, bueno, la figura seua en este cas i lo que és el consistori que avui està governat per el Partit Popular, no?
Sí, bueno, és veritat que ara mateix crec que el Partit Popular ha tingut una postura de no voler arrimar-se a entendre o escoltar el treball que s'està fent. Al final, la meva obligació és desenvolupar un pla de gestió de residus que va ser aprovat pel Consorci, va ser aprovat per unanimitat, va ser aprovat amb el vot favorable de la Diputació quan estava governada pel Partit Popular i el senyor Aguilera formava part del govern. És un pla de gestió que té una importantíssima quantitat de diners per a invertir en la modernització de la planta, per a fer un tractament de residus que fem del segle XXI, per a reduir moltíssim la quantitat de residus que van al abocador, per a reduir les molèsties, per a evitar, no, aquesta contaminació. Crec que i és el meu sentir, i estic convençut que és el sentir de moltíssims alcaldes, indistintament del color, n'hi ha temes que no se poden entrar en una lluita partidista, que han de tindre una visió global de tots. Jo ja en el seu dia no portava ni 15 dies des que havia sigut reelegit com a regidor de govern, no? El 26 de juny va ser exactes, em va reunir amb l'alcaldessa de Honda, li vaig demanar, per favor, abans d'encetar res, cal que conegueu el pla de gestió, cal que conegueu que on anem a anar, cal que conegueu la planta de Honda, i bé, jo crec que aquest és el camí que hem de recórrer, no? El camí de conèixer què és el que se vol fer. Jo entenc que n'hi ha gent en Honda que digués portem massa temps de promeses, però també és fàcil. És important que se faciliten, no?, les coses, és important que accelerem les inversions en la planta i que aconseguim, pues, això, no?, reduir la quantitat de brossa que acaba en l'abocador. I sobretot també la quantitat de brossa que estem portant a altres autonomies. Això no té sentit. Al final, pràcticament el 40% el pressupost que tenim en el consorci, bueno, el que tenim en Reciplaça, és per a pagar el transport, per a plegar camions. Estem plegant 18, entre 18 i 20 camions diaris per a portar-los a altres autonomies perquè facin 300 quilòmetres per enterrar la basura. Això no és sostenible, és excessivament contaminant i jo crec que tot el món entén que no se pot continuar, no? I sobretot és important que se'ns plantege quina és l'alternativa ràpida, perquè el que no pot ser és que recordem que l'abocador de Honda se va tancar en l'any 2013-2014 i han passat 6 anys i l'alternativa no se troba, no? Jo crec que no podem seguir amb esta demora, l'administració és lenta, però hi ha moments que més que lenta és que no està funcionant com toca, no? I això és responsabilitat de tots. Jo crec que ja he fet massa valoracions, evidentment n'hi ha punts que partim que són diferents, jo crec que n'hi ha gent que estem treballant per a trobar un punt en comú, que bàsicament és això, modernitzar les plantes, reduir la quantitat de rebuig, tractar la nostra basura amb responsabilitat, però no puc compartir, no, les paraules del senyor Aguilera, i realment me sorprenen que algú vote favorablement a algo que considera que no és correcte. Vamos, jo, des de luego, no ho faria.
Pues en este cas jo pense que lo que hauria que soterrar seria l'hacha de guerra, conforme se diu, i arribar a un consenso i en definitiva, fer lo que més beneficie a la comunitat.
Jo crec que això ho hem fet i això és la demostració de que ahir la votació es va ser per unanimitat. Vale? I el que entenc és que a vegades, pues, intentem tensar la corda més del que toca i haurem de ser conscients de que si hem votat una cosa per unanimitat és perquè creiem que és la correcta, perquè ens estem corresponsabilitzant i, per tant, determinades acusacions, pues, de duplicitats no toquen.
Pues moltes gràcies, Ignasi García, president del Consorci de Residus. Una i deu minuteix del migdia, un 20 de febrer, un dia molt bonic per a la població de Vila-real, com ara aniran dient els nostres tertulians. Així a la mà dreta, José Ramón Ventura, de Unides Podem, bon dia.
Molt bon dia, de més de veritat.
Alejo Fondemora, del Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Avui, Alfonso Cabero, buenos días, de Vox, y bienvenido.
Gracias, buenos días.
Tenim a la meva esquerra Jaume Moreno, de Compromís.
Hola, bon dia.
Domingo Vicent, de Ciudadanos.
Hola, bon dia.
I Javier Serralbo, del Partit Socialista.
Bon dia.
Bueno, el 14 de febrer trobem que tenim una manifestació multitudinària d'agricultors i ramaders. Concretament se van concentrar en València unes 20.000 persones i uns 1.000 tractors. Hi havia una àmplia representació de polítics en la manifestació, però no eixim d'una que entrem en una altra, perquè resulta que estava fent-se aquesta manifestació i s'havia signat un acord de llibre comerç entre Estats Units, perdó, la Unió Europea i Vietnam, de llibre comerç. A on dir-los que el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans van votar a favor d'aquest acord, i Vox, per la seva banda, no es va mostrar unit, va u en contra, u a favor i dos abstencions. Per una altra part, Unides Podem, Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, Junts per Cap i l'Independent, antes de Ciudadanos, Javier Nart, també van votar en contra. Qui vol encetar la paella, que suposa que no la farem d'arròs asiàtic?
Estem segurs de que no serà d'arròs asiàtic, perquè és el primer productor d'arròs del món. Jo no sé exactament, bueno, sí que ho sé, perquè en els acords del CETA, tots els tractats de lliure comerç, tots els partits de dretes, i moltes vegades el Partit Socialista se fica en ells, sempre voten a favor d'aixòs tractats de lliure comerç, i realment no arriben a aplicar unes mesures de salvaguarda que deurien de ser la principal característica d'estos acords en lo que respecta als productes que se fan en Europa. I en ningú d'estos acords s'ha beneficiat al productor europeu de res, exceptuant aerogeneradors, vehicles industrials, maquinària, productes químics, perquè estos així els donaran productes químics, automòbils, maquinària. Els bancs podran treballar allí sense cap problema, sense cap impediment, el transport marítim i totes les empreses de telecomunicacions i de correus. Per tant, nosaltres mostrarem els seus equips de telecomunicacions, que fabriquen molt baratos, ens tragarem les seues prendes de vestir, que allí les fabriquen molt barates, i Inditex segurament les portarà cap així sense pagar ningun impost. I després els productes d'alimentació, entre ells l'arròs, que aquí tenen excedents, sí, per alimentar a tota Àsia i part de l'estranger, i els estrangers serem nosaltres.
O sigui que per vostè sí que mos menjarem paella en arròs asiàtic. Mos
menjarem paella en arròs llarg i prim, i farà gust a xino. Ho sé molt, però ho veig que així no.
Domingo Vicent vol contestar, de Ciudadanos.
Sí, bueno, jo la paella la seguiré fent en arròs valencià, que si està més bona.
Si en tens, sí, clar, o si en trobes.
Clar que en tindré, perquè al final...
No sabia que eres arrosser, havies arrencat taronges i t'havies ficat a plantar,
sí,
arròs.
Sí, no. Bueno, no canvies. És que sempre me despistes, eh?
Sí.
Domingo
Vicent.
No res. Bé, estem davant d'un altre acord. L'altre dia vam estar en la manifestació en València apoyant els llauradors i ramaders valencians, defensant pues que han de ser defensats també per la Unió Europea, però que és veritat que està pendent de fa molts anys una reconversió del sector agrari, que si no arriba a aquesta reconversió, pues difícilment podrem fer-lo rendible, no? I reconversions que han viscut altres sectors, com el de la siderúrgia, i al final pues, els llauradors necessiten també que l'Estat fiqui diners per arreglar aquesta situació. En quant a l'acord amb Vietnam, ho deia Veig al Meta, les importacions que fa la Unió Europea de Vietnam no només són productes alimenticis, també són equipos de telecomunicació i roba. I la Unió Europea exporta allí productes com maquinària, equips de transport, productes químics i productes agrícoles també.
Automòbils.
Productes agrícoles.
Químics agrícoles.
I productes químics. Agrícoles.
Fija't ben la cosa,
però,
que són químics.
Ara vull que me contestes a dues coses. Tu estàs preocupat pel canvi climàtic, que sí?
Molt.
Val? I vols que els països, encara que no tinguin diners, sí que complisquen en l'acord de París, que sí?
Vietnam no ho complirà.
És que era una
condició. I tu vols que els treballadors de Vietnam tinguin els mateixos drets laborals que tenen els treballadors d'ací, que puguen associar-se.
Vietnam és un país que té prohibit.
Mira, en el part del... Estic parlant jo, Chalmeta.
Té prohibit el sindicalisme.
Ja, però és que això és una de les condicions. Una de les condicions del pacte són que Vietnam està obligat a implementar tots els convenis de l'Organització Internacional del Treball.
En quina fecha?
A veure, que no estic mirant això. Tu l'has mirat?
Sí.
Sí, en quina fecha?
No me'n recorde ara. Però sí que ho he mirat.
Pues jo sí que te puc dir que els arancels...
No me'n recorde.
Els arancels
se lleven en 2020.
10 eren?
No, els arancels se van llevant pròximament.
Sí, sí, en 8 anys o 10.
I en 10 o 12 anys
i després Vietnam està obligat a respectar l'acord de París. Volem que els països subdesenvolupats també respeten l'acord de París i que tinguin condicions laborals com les nostres, pues tenim que col·laborar en ells.
Podemos, mira, podemos...
Espanya no està complint.
I després també has dit... a Vietnam sindicalista.
Anem
i després una altra
Espanya
cosa.
Espanya no està complint els acords de París encara. Com anem a exigir a Vietnam que els complisca?
La Unió Europea.
Però diu, sí,
la Unió Europea.
I escolta, una altra cosa. Tu estàs preocupat de que Inditex o una empresa que se'n vagi allí a produir ho venga des d'allí sense pagar impostos. Però és que si volen exportar des d'allí sense pagar impostos, ho tenen molt fàcil, no fa falta cap acord. Ho venen a Hong Kong i, per un preu alt, i de Hong Kong així ho exporten sense impostos.
Ja ho fan. O a Turquia,
però això fa 20 anys que fan, i 30 i 40 també, les multinacionals americanes.
Clar,
no anem a descobrir ara, les operacions triangulars. Home, això és molt difícil de defensar.
En la connivència dels governs espanyols.
Dicem que parlen els demés tertulians. Javier Serralbo.
Bueno, jo crec que en el tema dels acords internacionals, des de fa un temps n'hi ha pues, algunes coses que se diuen i se demonitzen, no? En general, jo crec que estem en un món molt globalitzat i el que n'hi ha és que marcar pautes en aquest món globalitzat, perquè tenen portes al camp, no poden ficar, sobretot en internet i en moltes coses, però sí que és veritat que tenen que normalitzar-se. Això d'Europa en Vietnam no és un acord que se desperten ahir una quanta gent i diu anem a pactar en Vietnam. Portem 20 anys, 25 anys intentant fer un acord de comerç en Vietnam, i igual que en altres parts del món, no? I evidentment no són fàcils. Si ens fijem només en un producte, evidentment tots els acords estaran malament. No sols este, tots, vale? Però és que no sols aquests acords, acords potser entre comunitats, acords potser entre la mateixa Unió Europea, que sempre se beneficia molt a lo que és els productes centroeuropeus, i sempre s'ha dit això, i no s'ha tingut en compte moltes vegades a l'Europa del Sur, no? Tant a Itàlia com a Espanya com a Portugal, i les lluites sempre estan, perquè al final el que més... lo que la expressió està que diem així, el que més xula cap a or, que és una expressió que jo crec que es pot dir a la ràdio, això passa a vegades pues, quan se fan les lleis, no? Que n'hi ha gent pues, que té més pressió d'una cosa o de l'altra. Però jo crec que al final el que fa és regular unes condicions, no? No vol dir que bueno, n'hi ha una sèrie de plaços i tot, així se protegís la taronja valenciana en aquest cas, dins dels acords, està incluït dins dels acords i en el curs de vins, igual que algunes marques de vins i bueno, zones vinícoles espanyoles, també les taronges tenen una especial protecció en aquest acord, no? No la té l'arròs, evidentment ara la culpa és l'arròs i farem tota una batalla. En aquestes guerres lo aconseguim a vegades és que baixen el preu, fan que baixen també els preus de la gent que produís, i algun intermediari diu, com és molt de lío això, te ho compre més barato, i a vegades n'hi ha que a veure com juguem en les paraules per a no demonitzar-ho tot. El que tenim que fer és, si no s'està d'acord amb això, que me pareix bé, i tal, quan els nostres representants europeus ho fan, no ho fan perquè s'alcen un dia i n'hi hagi alguna pistola allí. El que n'hi ha és que n'hi ha, l'acord és molt ampli, i n'hi ha productes que hi sent més beneficiats i d'altres que no hi sent tan beneficiats, però com passen tots els acords en tot el món. Entonces, a lo millor per la nostra ceràmica és millor aquest acord que no tindre'l. A lo millor per altres productes que poden tindre és millor tindre'l que no tindre'l. Entonces, l'estar en contra per perquè sí, al final és que no tindríem acords internacionals, no? I lo que he dit al principi, vivim en un món molt globalitzat, que tu ara en aquest aparat que tens, que és el mòbil, fas aixina i de moment te ve un producte de tot el món, normalment també regularitzat per els arancels i per tot el que ve, a vegades, però a vegades no, a vegades també està aixina. Entonces, no es ficar-li portes al camp, però sí que és marcar uns criteris per a això, no? L'altre dia quan anàvem a la manifestació, que des que estàvem així, doncs hi ha 3 o 4 persones que vam anar cap allí, jo parlava també amb molts agricultors de molts àmbits, alguns associats en sindicats que són de tota la vida, alguns altres que estan muntant un sindicat nou, alguns altres que no estan sindicats, però tal, i alguns que les taronges no les pot vendre, i evidentment, clar que se té que mobilitzar la gent i pressionar perquè els acords se prenguin de la millor manera possible, no? Però després, en el global, o sigui, això no és un acord de l'arròs llevant, no és un acord dels productes de l'arrossers, això és un acord general, no? I claro, els nostres diputats ahir en Europa el que fan és comissions que tenen i parlant amb nosaltres, al final arriben uns acords també internacionals, igual que en altres coses, no? Alfonso... no crec, i després no crec que el problema de l'arròs siga només aquest acord. A lo millor el problema dels agricultors d'ací a vegades ha sigut l'anar tots units, perquè jo l'altre dia també me va saber mal que n'hi havia massa pancartes en la manifestació, n'hi ha en massa o així, jo estic així i no estic allà, i això a mi personalment me va causar un poc de que jo crec que el primer que tenim que fer és estar units tots els agricultors, estar units la gent del sector primari, però també quan vagin una veu única, no? Perquè a vegades així estem discutint, encara estem discutint, mira, si fa 30 o 40 anys de quin nom li fiquem a la denominació d'origen d'una taronja, si li fiquem cremenules, si li fiquem taronges valencianes, si li fiquem taronges de Castelló, jo crec que hem de començar també per ahir, i en el tema d'arròs, ahir sí que n'hi ha denominacions d'origen que tenen un valor afegit, que evidentment tenen un valor millor que alguns altres que venen de fora, no?
Anem a sentir Alfonso Cabero de Vox, porque usted en su formación tenía desacuerdo en aprobar esta...
Sí, vamos a ver, hay ciertos desacuerdos, pero no son desacuerdos totalitarios, ¿no? Estamos de acuerdo en un libre comercio porque es evidente lo que estaba comentando el compañero del PSOE. Es cierto, estamos en el siglo XXI y tiene que haber acuerdos comerciales a nivel mundial por muchas razones. Hay una cosa importante para mí en el acuerdo este, es los derechos humanos. En Vietnam no hay derechos humanos. O sea, allí sabemos que hay esclavitud más que derechos humanos. Posiblemente con estos acuerdos podamos forzar la vaca para que esos derechos humanos, no para pasado mañana, sino para dentro de unos años, funcionen. Partiendo de esa base, la importación-exportación, pues es verdad. Yo he estado muchos años en ese mundo y la exportación la podemos hacer a través de, o la importación la podemos traer a través de. Lo importante es que si es verdad que al final se cumple parte o todo de esta ley o de este acuerdo, pues se supone que va a haber más probabilidades o posibilidades de que personas industriales españoles puedan abrir sus negocios allí.
Sí, pero en el caso de su formación de Vox no hubo unanimidad. Por ejemplo, usted, que sí que representa a Vox, en su caso, ¿cuál hubiera sido el voto? ¿Favorable? ¿Se hubiera abstenido o hubiera sido
a ver, contra? Yo en principio me hubiese abstenido. Uh-huh. Porque yo particularmente no estoy totalmente de acuerdo con este acuerdo que ha habido. Porque no me fío. No me fío. Yo tendré que verlo más claro o que pase un tiempo para yo.
O sea, que entendió a sus compañeros, claro, a los eurodiputados que dijeron nos abstenemos,
claro,
uno que votó en contra y
claro,
otro a favor.
Claro, porque yo particularmente, yo no me fío. Porque, a ver, estos acuerdos son unos acuerdos que pueden ser muy importantes, que yo personalmente pienso que deberían de ser muy importantes, pero que a la raíz, de momento, son para beneficiar a ciertas personas. Y eso es lo que particularmente nos tenemos que estar prevenidos o tenerlo previsto, porque claro, no sé exactamente por dónde van a salir los tiros.
Alejo.
Bueno, yo aquí hay que partir un poco desde el punto de vista local para llegar a una perspectiva global. Nosotros aquí en Villarreal, no sé si saben los oyentes, que hay empresas de Villarreal o originalmente fundadas en Villarreal que tienen plantas productoras en Vietnam y que tienen relación del sector químico, por ejemplo, tienen bastante relación con Vietnam. Yo conozco gente que ha estado en las plantas de Vietnam y que hacen viajes frecuentes allí para supervisarlo. O sea que, al final, a nuestra modo de vida y nuestra economía local, yo entiendo, además en Vietnam afortunadamente no producen naranjas, si no tendríamos el lío, pero entiendo que a nuestra economía local le beneficia mucho más el acuerdo que le perjudica. Además, como se ha dicho en la mesa, en Vietnam hay un régimen comunista progresista, supongo que se llama, o como lo llaman ahora, pero que no tiene ni sindicatos, ni derechos humanos, ni miraba hasta ahora el clima, el cambio climático, y en este acuerdo sí se han incluido unas cláusulas que implican que el régimen de Vietnam tiene que avanzar en derechos humanos, que tiene que avanzar en derechos laborales y sociales de la población de Vietnam, que tiene que avanzar, o sea, que era requisito que se firmara el acuerdo contra el cambio climático, y se ha firmado el acuerdo contra el cambio climático por parte de Vietnam. O sea, que hemos conseguido, a través del comercio, a través de ofrecerle al régimen de Vietnam, el régimen comunista de Vietnam, unas mejoras y una facilidad para importar. Si hemos conseguido que con eso avancen allí los derechos humanos, pues oye, algo ha servido también la negociación con la Unión Europea, que recordemos, esta renegociación llevaba parada desde 2012, llevaba 8 años parada, por el tema de que Vietnam no quería aceptar estas imposiciones de mejora en los derechos humanos allí, o de mejora en la protección medioambiental allí en Vietnam. Con lo cual, pues bienvenido sea, pues, que se vayan incorporando esos derechos humanos a la gente de Vietnam. Con respecto a la protección del arroz o la protección de la agricultura, bueno, aquí es un tema un poco especial, porque el arroz valenciano, por ejemplo, no es el mismo arroz que se cultiva en Vietnam, y aquí a nadie se le ocurriría decir, bueno, como sale más barata la paella, voy a hacerla con arroz este del barato, porque ya tenemos arroz barato, ya está por aquí, ya está, ya se vende en los supermercados más barato el arroz largo oriental que el arroz de hacer la paella normal, el de aquí. O sea, que ese aspecto, como la producción de aquí es muy particular y de unas especies, de unas variedades distintas, pues no es lo que va a ser allí. O sea, en ese aspecto no veo yo que pueda peligrar para los agricultores concretos de nuestra zona esa que les suponga un problema, como ha supuesto otros acuerdos comerciales que se tienen que revisar y se tienen que ir adecuando al hecho puntual de cada momento, porque las cosas no se hacen fijas en un momento, se van variando. En el acuerdo con Sudáfrica, por ejemplo, existía una cláusula de salvaguarda, pues que tampoco se ha querido ejecutar. Y finalmente, con respecto al tema de la agricultura, quería concretar que ahora en la Unión Europea, que es la que ha aprobado este acuerdo, está tratándose otro tema muy importante, y ese sí que es vital para la agricultura a nivel europeo y sobre todo a nivel español, que es el tema de la PAC. Y ahí sí que tenemos que ir todos de la mano. Es una cosa que se tiene que tratar, se tiene que hacer toda la presión por todos los sectores de España para conseguir que al campo español, pues, que le lleguen las máximas ayudas posibles y que no se pegue el recorte con el que se está amenazando, que parece ser que pueda venir de ahí. O sea, en ese aspecto, desde el Partido Popular, ya se lo transmitió Pablo Casado en la reunión, que en otras cosas no estaremos de acuerdo, en muchas otras cosas no estaremos de acuerdo, pero que en eso sí que tiene todo el apoyo del Partido Popular, el presidente del gobierno, para negociar y para tener fuerza frente a Europa en la negociación de la política agraria común.
Nos queda saber la opinión de Compromís y cambiaremos de tema porque no nos da tiempo a más.
No nos da tiempo.
No. Jaume.
El tema de Europa es que es una cuestión ideológica, básicamente. En Europa, el espíritu que n'hi ha des dels parlamentaris europeus, que són la majoria de dretes, és primar sobretot el lliure comerç. Però és el que és el lliure comerç. No miren el tema de sector agrícola, sector industrial, sector tal. No, és lliure mercat, lliure mercat, lliure mercat. Això conlleva, pues, que n'hi ha molts sectors de cada país membre que pot ser perjudicat. Ha passat en la taronja, en les clàusules de salvaguarda que el govern espanyol, tant quan estava el Partit Popular com quan estava el PSOE, no van fer absolutament res, dit per parlamentaris europeus, si no pregunteu a Esteban Pons quan va signar, que se va estindre en el tema de Sud-àfrica, perquè realment ni s'havien llegit el document. Van veure que si se trataba de ser lliure comerç, adelante, n'hi ha que favorir el lliure comerç. I en este cas, este és un comerç, un tractat exactament igual que els altres. Evidentment, el tema dels drets humans és fonamental. Està clar que allí pues, estan en molt males condicions i, de fet, l'acord se pot anul·lar. El mateix Parlament Europeu diu que se pot anul·lar si n'hi ha violacions dels drets humans en qualsevol moment. I després, un dels passos que n'hi ha que fer és ratificar per cada un dels parlaments dels països d'Europa este acord. Per tant, encara no està 100% implantat. El que vinc a dir així és que al final la idea és comerç, 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 quan a vegades en casa, me refereixo dins d'Europa, en casa tenim productes que poden abastir al mercat europeu i no cal anar-se'n a l'altra punta del món en el tema, per exemple, pues, agrari. En este cas, que sí, que ens toca prop, però sí, en este tractat concretament les taronges no ens toca, el vi, pues, vi i tarrons tampoc es toca, i poc més, 36 productes de lo que és l'estat espanyol no es toca, però no han incluït l'arròs. Si haguera incluït l'arròs, pues, potser no hi hauria tanta polèmica, simplement és això. I n'hi hauria que veure a banda els interessos que n'hi ha dels productors d'arròs d'allí, si potser són empresaris espanyols, com està passant en Sud-àfrica, que són empresaris d'ací de la província, que són els que estan important la taronja ací a Europa per Rotterdam. Ahir n'hi ha que veure perquè a vegades n'hi ha interessos amagats.
Anem un momentet a publicitat i tornem.
Es que no. Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges. Distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Tras el éxito en Murriana, el Circo Ralbi Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo, The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de Circo Ralbi Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardí de Jaume I, en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoralbi.com. ¡Te esperamos!
Continuem, i en este cas anem a abordar el que s'hagi aprovat la derogació de l'article 52D de l'Estatut dels Treballadors que amparava l'acomiadament per baixes mèdiques justificades. Jo convidaria primer a Alejo Fondemora, que... Bueno.
Así luego todos que vengan en...
No, porque...
No, pero sí, es que al final... Al final, lo que el problema que ha habido de esta norma es un abuso de la norma. O sea, al fin, yo entiendo que cuando se hizo la ley se quería, en un momento pues de reforma laboral, pues intentar facilitar la contratación, y es cierto que hay ocasiones en las que se hace abuso de las bajas, sobre todo las sin justificar. A veces justificadas, pues se alargan demasiado. Entiendo, y hay pequeñas empresas o empresas que tienen que tenían en ese momento más problemas, pues que tienen que seguir pagando, en ese caso no la baja, pero sí la seguridad social de los trabajadores, y les supone un coste, sin teniendo que contratar a otra persona que haga el trabajo. Y lo que se quería en ese momento era facilitar, o sea, activar el mercado de trabajo en un momento que en España había mucho paro, y para que las empresas y los empresarios quisieran contratar. De eso que haya dado abuso de los empresarios también para despedir a gente por dos costipados, pues también es una lástima que la norma, que se hizo con una intención, pues que haya gente que abuse de antes, como se abusaba, como hay gente poca, esperemos, que abusa de las bajas, pues gente que abusaba del despido que no es un despido libre, que sí que es un despido indemnizado, pero con menos dinero, y se despedía,
sí,
con eso, con dos constipados o una semana de baja por una operación, estando la operación justificada. Pues igual, en vez de derogar, habría que haber modificado, haberlo adaptado, decir, oigan, aquí esto no vale todos los despidos para esto. Pero bueno, se ha derogado.
En este caso, lo que dicen que se benefician son las personas afectadas de forma directa, enfermedades crónicas, las personas con discapacidades, que por lo que sea tienen que coger más veces la baja, estas personas es las que,
claro,
dicen,
sí,
que
al final
han sido las mayores.
Es un abuso de la norma, porque no es lo mismo ir enlazando bajas, y además a veces bajas difícilmente demostrables médicamente, que es lo que se pretendía evitar, el absentismo laboral, porque al final el absentismo es un problema y supone un lastre para la economía y supone un lastre para las empresas, y se intentaba eso en ese momento, pues facilitar, digamos, la contratación, facilitar a los empresarios que, viendo posibilidades, qué pasa, es lo mismo que lo de los alquileres, qué pasa si me sale mal, qué pasa si contrato una persona y me coge la baja y me... Uh-huh. Pues en ese momento, que era la gente estaba muy cogida, la economía y las empresas con pinzas, pues intentaba pues facilitar la contratación, y al final funcionó, porque entre ese y la reforma laboral pues se ha ido decreciendo el desempleo en España hasta un punto que estamos ahora, que parece que está cambiando la tendencia. Al final, ahora lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es decir, ahora estamos amenazando con va a ser todo más complicado, va a ser todo más caro, va a ser... ¿Y qué pasa? Pues el mercado de trabajo se resiente, se contrata menos,
la amenaza la reciben los empresarios,
claro, los empresarios, que son los que al final contratan a la gente, y dicen, ostras, yo ahora voy a contratar a alguien y luego me sale mal y empieza ahí a coger bajas una detrás de otra sin que, pues a lo mejor no contrato, o me sale otra persona y dice, yo voy a tener que, complicado despedirla, voy a tener que hacer, pues al final también no contrato. Entonces es muy difícil, es llegar a ese equilibrio, y son unas medidas que se adoptaron en un momento, pues ese puntual, que fue cuando estaba España al borde de la quiebre, de la ruina, y ahora pues estaría bien revisarlas. Llegar con el hacha y derogarlo todo y tirarlo todo, como parece ser, pues yo no lo veo una buena solución, y más pues eso, en un momento que ves las nubes negras que vienen por el horizonte, que el propio gobierno ha admitido ya en las previsiones para esta legislatura que no se va a crear empleo, o sea que las previsiones de empleo son negativas para estos próximos 4 años, si lo admite el propio gobierno, pues imagínense los oyentes, imagínense lo que puede ser, pues si son dados a exagerar, pues esto pues puede ser cualquier cosa.
Javier Serralbo, van a entrar con una charla a destrozar totes les lleis, es dir,
no, men, en un hacha no, eso no, no deroga toda la reforma laboral. Lo que estem fent es pegar pasos a una promesa que van dir, com us diuen que hem promès coses que no han fet i tot això, pues mira, una promesa que teníem, que era agarrar tots els aspectes de la reforma laboral, el nou govern, per a poder, bueno, per a solucionar algunes coses que va passar quan algú va aprofitar la crisi, ¿vale?, per a ficar el seu programa electoral en marxa. ¿No? Que es lo que va a pasar en esa reforma laboral que va a hacer el Partido Popular. Que Alejo diu que va a crear más empleo. Bueno, el que empleo que se ha creado.
Yo no, son los números.
Sí, sí, pero el empleo de baixa calidad. He creado per primera volta, gent que treballa.
Vosotros creabais desempleados de, bueno, primera calidad.
He creado per primera volta treballadors que no arriben a fin de mes. O sea, abans, quan la gent treballava, pelo menos treballava, administrava i tenia. Però és que heu creat. Esteu en contra també de la pujada del salari mínim perquè la gent tinga un mínim. O sea, si tu tens una família, 3-4 persones, com vols pretendir que visquen 750 euros i paguen un lloguer de 400? Spans i Spaces, a part d'estar en la Bíblia, no se poden fer a Xina, no funcionen. I damunt, que l'economia decreix, perquè així en esta plaça que estem, que és tan xula, i en Vila-real, que han revitalitzat en el mercat i hem donat molta vida en esta plaça, vale? La gent té que poder vindre perquè li sobra una part del sueldo que té per a viure, vale? I vosaltres en aquesta reforma el que vau fer és assustar a la gent i dir-li al treballador el mateix que hem parlat antes dels xicotets productors de taronges. T'assusten i entonces vens al preu que siga. Pues així passa igual. Se va assustar i se va demonitzar també a lo que és els treballadors, dient que tots enganyes als empresaris, vale? I com tu has dit, però almenys ho has reconegut, i això te loa que ho hagués dit, Alejo, s'ha abusat de la norma, tu mateix ho has reconegut, s'ha abusat de la norma per aprofitar-se de quan tenia unes baixes. El que n'hi ha que fer és regular bé el tema de les inspeccions i regular bé si ho està mal, que estiga mal de veritat. Però això és el que no van a pagar és justos per pecadors, perquè si tu la mala sort du que ha agarrat un asma o algo i per la seua malaltia, que té, que això m'ha condenat també a no treballar perquè diem que està enganyant a l'empresari? Evidentment hi ha treballadors que enganyen els empresaris, com empresaris que enganyen els treballadors, i com en la vida així no són tots iguals. I no podem fer una norma que iguale a tots quan no som iguals. I el que n'hi ha que fer és, igual que també hi ha gent que s'aprofitava de tindre treballadors en treballant en B o en negre i fer competència desleals a altres empresaris, el que n'hi ha és que millorar el servei d'inspecció i millorar les coses. Però, claro, nosaltres estem recuperant drets de la gent que vau maltratar durant 7 anys de governs del Partit Popular, que tot el que les lleis que feu era sempre anar en una direcció. ¿Vale? I vosaltres sí, n'hi havia crisi. Clar que n'hi havia crisi. En Espanya ja van? No, mundial. Si Lehman Brothers estava en Espanya? No, Lehman Brothers estava en Estats Units. I quan cremem el sistema financer perquè se va explotar com una bombolla, va petar així, va petar en altres llocs. Què ens passa en Espanya? Que tenim un paro estructural que els vaivens ens fan més, però no en un govern socialista. En tots els governs pot passar això. Que pillem, que tenim a la sola vegades de pillar ciclos i vosaltres això aprofiteu? Bueno, pues, és com quan dieu que gestiona millor la dreta que l'esquerra, i mireu el que ha passat en esta comunitat valenciana, que heu desfet tot el sistema dels bancs, així van desaparèixer tota la banca i totes les caixes de la comunitat valenciana, va desaparèixer tot el teixit i estan així en casos tots els dies, no? Per això dic que crec que el que fem ara és fer una justícia en la gent que està passant malament i no dir que tots els empresaris també han abusat d'això, sinó que esta norma crec que no va ajudar a... Jo no me pense que ningú empresari, algú pot haver, vale, que pense quan va a contratar és que vaig a contratar algú que va estar de baixa, no? Lo que feia és que a lo millor gent desfavorida que tenia algun problema, pues a lo millor se curava més de contratar a un empresari, però jo crec que no és la norma general.
Alfonso, ¿y usted cree?
A ver, nosotros creemos que teóricamente esto está bien, porque evidentemente hay personas que están enfermas, que tienen un cáncer, por ejemplo. Son personas que por desgracia tienen que estar tiempo con la baja, ¿no? O tienen que estar tiempo sin poder trabajar. Pero sí que yo apostaría porque hay que educar el tema de las inspecciones de trabajo. O sea, ahora va a haber más trabajo con los inspectores, o debe de haber más trabajo con los inspectores, porque la picaresca española está ahí. Y en definitiva, al final de todo, el que lo paga es el empresario. Pero nos tenemos que dar cuenta de una cosa que es importante. Los gobiernos, sea el gobierno que sea, no crean puestos de trabajo. Lo crean los empresarios, lo crean las empresas. Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer es, de alguna forma, favorecer a los empresarios. En el caso este, favorecerlos...
No, se trata de no entorpecerlos, de no ponerles trabas.
Entonces, sí, les ponemos trabas, pero hay una buena inspección de trabajo, que en España estamos preparados para eso. Bueno, pues un señor o una señora, que parece ser, que yo por lo que he estado leyendo, que esto va a favorecer mucho a las mujeres, pues sí, yo estoy de acuerdo que favorecerá a las mujeres, porque además hay que ayudarlas, porque la mujer cuando se queda embarazada no está enferma, está embarazada. Y eso a los empresarios les tira mucho para atrás. Uh-huh. Y no tiene que ser así. Hay que favorecer a la mujer en ese aspecto. Entonces, yo, por resumir un poco el tema, yo creo que este tipo de reforma o de ley, como queramos llamarlo, no puede ser malo siempre y cuando esté controlado y cree que una persona está enferma, igual que tiene que ir periódicamente al médico a que lo vea, pues que tenga que ir periódicamente a un inspector a que lo vea, y sea el inspector el que diga, sí, sí, usted tiene derecho a estar así o no.
Sí, esto es cierto o no. Domingo Vicent.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo, primer que res, m'agradaria ficar un poc de llum en tot el tema perquè estem tots tragant-nos una mentira molt gran. M'estranya que Alejo no ho hagi puntualitzat això. L'article que en el que se justifica el despido per les baixes, continua, és un treballador, està en l'estatut de treballadors des de la reforma del 95, i en aquesta reforma aquest article no se va tocar pràcticament res.
L'article 52.
Claro. En ese artículo ya se contemplaba el despido cuando por causas objetivas, cuando un trabajador faltaba 20% de días, sí, en un periodo de 2 meses consecutivos o 4 meses alternativos, y ficaba un altre requisit que era que el 5% de la plantilla també tingueren baixes que superaran el 5%. Pues el primer que va a modificar el 5% va a ser Zapatero, i el va a baixar al 2,5.
Ja m'estranya jo que no és que era Zapatero enseguida.
I després el PP el va a llevar, però quan el va a llevar el PP també va a ficar que no se podia despedir a una persona que tinguera càncer o una enfermedad greu. Entonces estem traient un poc les coses de context. I se estatut, i se article ha estat sempre, i en 40 anys s'ha importat un pepino als socialistes, diguem, clar, en 40 anys no fer res, només van ficar el foco quan va fer la reforma del Partit Popular.
És que hem tingut que entrar nosaltres.
Acaba Domingo.
I quin és el motiu de que existís aquest artícul? Aquest artícul existís perquè en Espanya per a despedir un treballador tens que motivar-ho. Entonces, i aquesta motivació està justificada en aquest artícul i no se'l pot despedir lliurement, com ha dit Alejo. I aquest artícul el que te permetís és despedir-lo pagant-li 20 dies d'indemnització. I quina justificació té que passi això? Doncs pues molt, molt clar. Si un treballador està en baixa, reconeixem que més del 95% d'empreses així en Espanya són micropimes. Si un treballador està en baixa, entra en baixa i l'empresa té que pagar la seva seguretat social. Comptant el salari mínim que n'hi ha ara, com a mínim serien 350 euros al mes, però un salari normalet de les indústries que n'hi ha per així serien com a mínim 600 euros al mes. I l'empresa està obligada a pagar i sa seguretat social durant un any i mig. O sigui, que durant un any i mig té que cobrir un treballador, té que pagar la seva seguretat social més la de la seguretat social del treballador que contrate per a cobrir el seu puesto.
Té una bonificació, no?
No, la bonificació només és en maternitat, en cuidado de menors, etc. En aquest cas, una empresa que està pagant 600 euros de seguretat social pagaria a pagar el doble per cobrir esa feina.
En enfermedad laboral també.
Que acabi Domingo.
Sí, però ahí no distingís. Jo tinc casos.
Estàs distinguint ara mateixa, pues...
Sí, però és que l'accident laboral no entra, eh?
No, he dit...
Però en el còmput d'aquests dies...
Laboral, no accident laboral.
En el còmput d'aquests dies, enfermedad laboral, només enfermedad professional, només són les tasses i tenen la mateixa consideració que l'accident laboral, i no compten.
Reconduïm el
tema de que aquestes coses existissin, perquè tenim que, com ha dit Alfonso, hem de cuidar les empreses, i així el treball el creen les empreses xicotetes, que són les que contraten els treballadors, i així les empreses, una empresa de 4 treballadors o 3, si un se te fica mal, pues lo que estàs salvant és a 3 llocs de treball. No és que, a veure, la majoria d'empresaris, jo no dic que n'hi ha gent per ahí 4 cafres, que també n'hi ha, però la majoria d'empresaris volen cuidar els seus treballadors, perquè el que volen és que l'empresa vagi bé, no mos enganyem.
José Ramon.
Així, lo que diu Domingo, moltes vegades no passa així, moltes vegades els treballadors i l'empresa, com són empreses xicotetes, arriben a acords i no fan ni cas de la llei, perquè a este país, com molt bé ha dit el xic este de Alfonso, el xic este de Vox. Que m'ha estranyat molt.
Jo t'agradezco lo de Chico, eh.
Sí. Es que me ha encantado que has defendido los derechos humanos en Vietnam y ya el próximo paso será defender los derechos humanos en España y entonces ya me tendrás
aquí
alucinado.
No, aquí no hay que defender.
Pero lo que me parece muy mal es que aquí se llame picaresca española. No, eso es estafa, y el que estafa es un ladrón. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Y tenemos que empezar a decir que el que hace ilegalidades está cometiendo ilegalidades. Y por lo tanto, las cosas tienen su nombre por alguna causa. Y las leyes se tienen que cumplir, queramos o no, nos gusten o no nos gusten. Y una de las cosas es que las bajas sin justificar eran motivo de despido siempre, en todos los convenios de todas las empresas en las que yo he estado. La baja sin justificar, Alejo, siempre ha sido motivo de despido.
Depende,
sí,
depende de los días. Había,
las bajas sin justificar, llegas al número que toca.
Ahí estás.
Una baja.
Si vas un mes sin aparecer por la empresa, te despedirán día, sin decir ni mu, hombre.
Bueno, a menos que seas del PP y trabajes
en
la
Diputación de
Valencia.
Tienes un constipado. No, no,
puedes
no.
Estar cinco años sin ir a trabajar.
Y hay gente que va por la universidad, cobra subvenciones.
Sin justificar, si gusta.
Nos queda uno por hablar y luego.
Y estoy bien. Porque
estás diciendo cosas que no son.
Cuando una baja está justifica, no puede ser motivo de despido. Mai en la vida. Porque está justificado. Hombre, si ha tingut un accident y le han tallat la cama, y ese tío no pot anar a treballar y té una justificació del metge. Y si el que l'ha contratat a ese xic despedís, el empresari despedís a ese treballador, és que està dient-li al metge que és un estafador per firmar una baixa quan no li quan
no,
quan
no, no lo que li està dient és que no pot aguantar esos costos.
Pues si no pots aguantar esos costos, lo que tienes que hacer es
pagar a la empresa y despedir a tres.
No, pagar al treballador lo que le toca y despedirlo, pero pagarle lo que le toca.
Lo que le toca, ya le pagas
20 días. No, 20 días no.
20 días es lo que le toca en la ley en la mano. Claro, y hasta la escena desde 1980, ¿eh? No es de ahora, ni del 2008.
A mí me parece que
estaba
no
igual, estaba igual, igual. Asesina,
¿eh? No era igual. No era igual porque es plazos y el no les justifica. Anima Bore. A mí van a intentar despedirme una vega y no van a poder despedirme porque estaba baixa. A una dona van a intentar despedirla una vega y no la van a poder despedir porque estaba de baixa.
Pero es que no es lo mismo. No es lo mismo.
No, perdón.
Chalmeta, es que estás mezclando cosas. Tienes que encadenar varias bajas. Tienes que volver.
No,
es que eso no ha cambiado.
Es o encadenar varias o fene una lo suficiente.
Encadenar varias.
A mes de 20 días no conté.
No, pero es que ni cuentan ni contaban.
Entonces 20 días que incostes para la empresa. Ahí volví a nadar yo.
No. A ver, Chalmeta, si no sabes de lo que hablas, no vayas a dar lecciones.
Vamos a ver.
Estando de baja, de una baja, si a ti te cortan una pierna y coges la baja por esa corte de pierna y te tiras un año de baja, no te pueden despedir durante esa baja, porque no has encadenado bajas consecutivas.
No.
Has estado una. Otra cosa es que vuelvas a trabajar y al volver a trabajar digas, ahora me he roto la otra pierna.
Y me rompa la otra pierna.
Pero será improcedente.
Claro, bueno, sí, te podrán despedir improcedente.
Te tienen que pagar lo que toca.
Pero que no estás diciendo cosas.
Como estaba antes de que cambiasen la ley el PP. Que estaba así.
Dejamos hablar a Jaume Moreno y luego, si queréis, entráis un poco en debate, porque si no, os pasaste.
No, y así simplemente es. Evidentemente, la reforma laboral de Mariano Rajoy, pues, está feta desde un punto de vista de la COE y desde un punto de vista empresarial, para conseguir lo que era evidente: una baixa calidad de treballadors, o sea, treballadors precaris en este país, que se puga despedir fàcilment, i clar, una volta més de tuerca va ser el que ja les baixes fossin justificades. Eso ja era el colmo. Lo lògic era tirar darrere, igual que n'hi ha que reformar esa reforma, o sea, fer una contrarreforma, perquè n'hi ha molts casos en els que, bueno, a banda de les baixes, pues se fa una explotació brutal de pues començant per els joves que eixen de la universitat, que treballen de en unes condicions realment lamentables, perquè fan treballs de responsabilitat de, per exemple, d'enginyers, cobrant pues.
Però això és per la reforma laboral, no?
Sí,
això és
sí,
el mercat de treball, que és altra cosa distinta.
Això és per la reforma laboral.
I en què punt de la reforma laboral? En què afecta? Per a això?
¿Qué afecta?
O sea, ¿qué aspecto de la reforma laboral hace que los jóvenes trabajen con trabajos que están trabajando ingenieros sobrando menos? No, eso es una mala práctica de la empresa que los contrata.
Sí, pero
dime
sí,
qué punto de la reforma laboral es que propicia
eso. Esa mala práctica la fan todas las empresas.
52 de... permite el despido automático si se cumple el número de faltas establecido.
No estás hablando de lo mismo.
De educación y proporcionalidad requerida por la jurisprudencia tribunal. La justicia de la Unión Europea.
Sí, no, pero en este...
No, que además hemos acordado...
¿No?
¿Saben hablar de la calidad?
Claro, de la calidad del trabajo. ¿Qué aspecto de la reforma laboral es que...?
Si tienes un trabajador que puedes sustituir por un atre, luego apliques... Si tienes un ingeniero que no puedes sustituirlo inmediatamente, no le lo aplicarás.
No,
pero estamos diciendo, Chalmeta, por ejemplo, a un trabajador que antes había que despedirlo con 45 días y ahora hay que despedirlo con 33, si iba trabajando un mes o dos meses al un año, ¿qué le da al empresario despedir? Claro, que no es una consecuencia de la reforma laboral, es una consecuencia del mercado de trabajo. ¿Por qué estaba mal el mercado de trabajo? Porque veníamos en una situación de paro generada, lo voy a decir otra vez, por José Luis Rodríguez Zapatero y sus amigos.
Sí, sí, claro.
Ah, ya que estamos, ¿no? Pero bueno, por un mercado y por no haber adoptado reformas cuando tocaba adoptarlas y medidas cuando tocaba adoptarlas, que genera una cantidad de paro. El peor trabajador, la peor situación del peor trabajador del mundo es estar en paro. O sea, ese es el trabajo más precario, la peor situación, el sueldo más bajo es cuando se te acaba el subsidio.
Y no poder llegar a fin de mes. No, o estar trabajando y que no te paguen.
Y si estás sin trabajar y sin cobrar.
Es lo peor que le puede pasar a un trabajador.
Como pasaba aquí en
estar
España.
Meses y meses mientras dura un ERE y estás trabajando y sin cobrar.
Acabo de responder que si el trabajador porta un año es irrelevante porque al final son dos pesetas. Si el trabajador porta de vos 12 años, igual va a cobrar més d'un any de salari per la indemnització. Per l'empresa no és cap xollo, eh? A veure si mos pensem que traure un escodó d'un any per despedir algú.
Si els jornals foren bons...
Pero es que los salarios no están en la reforma laboral, pero es que estáis mezclando cosas, desinformando.
Una multinacional eso no puede aplicarlo.
Una multinacional, claro que puede aplicarlo.
¿Que una multinacional puede justificar un 5% de la plantilla de ausencias sin justificar? ¿En 2.000 trabajadores que tenían? ¿100 trabajadores que no van a trabajar?
Que vos dir que no pots justificar-lo. Si a vegades n'hi ha cent treballadors que s'han tocat ser.
Això el que està medint és la incidència que té la baixa en l'empresa. I una empresa gran això no té cap incidència.
Per a nada.
Una empresa gran farà un ERE o farà una altra cosa. Això és per protegir les xicotetes, que són les que creen treball.
Tenim a Javier i a Alfonso callats.
A veure, que estiguin en l'estatut dels treballadors de la 80 no vol dir que dins de les mesures del decret del 2012 del govern que diem per flexibilitzar, o sigui, és que la paraula és flexibilitzar, o sigui, van fer l'eufemisme per despedir més fàcil i van dir flexibilitzar.
No, per contratar més fàcil.
No, flexibilitzar.
Per despedir més fàcil.
Bueno, doncs van durir les condicions que tenien, que antes eren una sèrie de condicions, i ahir les van durir en ixe decret. I el voler negar que la reforma laboral ha provocat treballadors que no arriben al final de mes, jo crec que és faltar a la veritat. Vale? Tu com a con la teva professió
no
ho saps.
Negat, això,
vale,
no
pues no, sí, no però no bueno, entonces, lo que se va fer en ese moment, vale? Que en ese moment és dir, no, anem a aprofitar que tenim crisi, però aprofitamos per a fer la nostra deriva que tenia el Partit Popular, entonces, aprofitar una crisi, aprofitar no,
vamos
una
a intentar
merma,
salir de la crisi.
Sí, claro, a costa de qui?
Pero es que si costa no seguiríamos allí.
Sí, pero si mientras
las medidas que habéis adoptado,
eso se va a hacer el tema del rescate a la banca de 24.000 millones de euros, aquí está Emma Favorín. No, hombre, es que así se van a hacer algunas cosas y algunas se van a hacer molduras para los que menos tenían, ¿vale? Y ni hay gente que tenía moltes que se iban a hacer amnistías fiscales y se le iba a hacer que guanyaran a munto més diners. Entonces, claro, así ho puedo arreglar las cosas de moltes maneras, ¿vale? Y achacar, claro, digo, siempre es Zapatero el que te la culpa de todo. Bueno, jo crec que Zapatero va ser un president molt bon en un munt de coses, ¿vale? I ahir el que va voler és va donar els senyals pa que el barco no s'afonara perquè venia una crisi mundial, no venia una crisi d'Espanya.
Això és Pedro Sánchez, és que molestem
els diners. No, però com l'havia Zapatero, bueno. I ara Pedro Sánchez el que ha fet... I Pedro Sánchez el que ha fet ara és una promesa electoral que tenia, que no serà només esta part de la reforma laboral, sinó que van a derogar molt més este govern progressista, que vos sabia mal que se diga la paraula progressista, que va fer més moviment. Igual que han fet una cosa en les baixes i l'han dit, com dia abans, perquè les dones puguen treballar i que l'empresari no tinga dudes a qui contrata per una cosa o una altra, és igualar el permís de paternitat les mateixes setmanes que el permís de maternitat, per a que un empresari no diga, bueno, és que la que se queda embarassada després està un temps que no ve per treballar. No, serà el mateix, pa' un i pa' l'altre. I això és igualar a la gent, igualar a les persones i que tinguen. Perquè, claro, així a vegades estem dient, és que els empresaris... No, els empresaris... fan la seva feina molt ben feta de poder contratar gent, ¿vale? En les millors condicions possibles. I l'Estat, com en altres llocs, el que té que fer és procurar que això siga el menor cost per als empresaris, però també que siga beneficiós també pels treballadors, ¿no? I en això és el que tenim que estar.
Yo pienso que la base principal aquí és que hay que echarle una mano a l'empresari. Si el empresario cuando tiene a cierto personal de baja cierto tiempo y tiene que pagar y pagar y pagar y pagar y no se le ayuda de alguna forma, pues o bajándole unos impuestos o poniendo un tema que si mientras tengas este señor de, le pagas la mitad, no sé, algo que ayuda al empresario, al final el empresario empezará, como hemos visto y estamos viendo día a día, que se están cerrando comercios porque la pequeña y mediana empresa no aguanta y van cerrando comercios. Ahora ya hablan hasta del Corte Inglés, que se va a cargar no sé cuántos centros y no sé cuántos miles de personas.
El Corte Inglés va mal desde hace muchos años, claro. Y el Corte Inglés de Madrid aguanta los Cortes Inglés de muchas provincias. Acaba de entrar ahora un gobierno.
Yo no estoy diciendo que sea el gobierno culpable del Corte Inglés. Estoy diciendo que sí. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Que lo tengo muy claro, que los gobiernos no crean puestos de trabajo, no los crean los gobiernos, los crean los empresarios. Uh-huh. Yo he sido empresario y he tenido mi gente, y cuando he podido he tenido más y cuando he tenido menos. Me jubilé y se cerró la empresa, cuando podía haber seguido la empresa, pero bueno, viéndolo visto, pues mejor era cerrar la empresa. Entonces, yo soy de la opinión, bajo mi punto de vista mío, que si hay una ley o se saca una ley, igual que se ha sacado esto, que al empresario por el motivo X se le pueda favorecer cuando tenga a un empleado con bajas largas o de larga duración, seguro que esto será...
Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Jaume Moreno, Domingo Vicien, Javier Serralvo, José Ramón Ventura, Alejo Fontemora, Alfonso Cabero. ¿Cómo quedará el próximo partit?
No, vull reivindicar-me que jo vaig, dir un resultat del dijous passat.
Com quedarà? Això anava a dir. Com quedarà?
No, que la setmana passada vas dir 2-1.
Vas acertar tot el muntat de felicitat per això?
No. Ja perquè no vull dir que vaig acertar, perquè l'acertarà ja. Tindré moviments de quinieles per a fer. Però espere pillar l'Atlètic Madrid en ixa eufòria de guanyar el Liverpool i el diumenge poder treure un... 0-1.
Bueno, pues dit que d'això entra el meu company Javi Mata. Recordem que esta tertúlia la podran tornar a escoltar esta vespre a partir de les 6 de la vespre per petició popular, perquè els que han vingut són uns artistes. Moltes gràcies i fins demà.
Ràdio Vila-real 92.2, freqüència modulada.